Doncs bon dia, bona tarda a tots i a totes. Ja estem aquí a la perifèria de Ràdio Sant Boi. Ja sabeu que de tant en tant fem, una vegada al mes, fem un programa aquí a Cal Niño. I sempre intentem, a la tarda dels dijous, donar aquest espai on les entrevistes, on el bon humor, on totes aquestes coses que us agraden i que us interessen, pues siguin les protagonistes. Comenzamos la perifèria, el que us habla, como siempre, Israel Gordón. Y empezamos, oye, pues con un programa con un montón de cosas. Pero antes de nada, vamos a presentar a la gente que tenemos ahora mismo en el escenario. Bueno, la cuestión, Jimmy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con agujetas.
¿Qué es agujetas?
Me he apuntado al gym.
Bueno.
Ahora soy un gym pro.
¿Sí?
Entonces ahora tengo muchas agujetas, pero sí, estoy...
Creo que no se te escucha por una razón.
Ay, ¿no?
Sí, algo ha pasado.
Me están vetando.
También.
¿Quién? ¿Ahora?
¿Ahora? ¿Sí? ¿Se le oye ahora?
¿Ahora se me oye?
Sí, así.
Vale, pues eso, que tengo muchas agujetas, porque me he apuntado al gym, porque digo, operación...
Al Jimmy, ¿no?
Claro, operación bikini bañador, pues ya, lo tengo que coger ya, porque la gente lo coge en junio y no, yo ya, para tal, y tengo muchas agujetas, pero estoy contento.
¿Y qué tal? ¿Qué has empezado haciendo?
Mira, estoy con mi entrenador, que me está haciendo como una... me ha hecho como una tabla. Ay. Para hacer unas cosas muy raras.
Vale.
Pero está bien... Está guay.
Está guay, ¿no?
Mola.
¿Y tú, Paco, qué tal con tu entrenador personal? Que tú, es que
no,
soy el único que no tiene entrenador personal.
No, ahora no tengo entrenador. Después, ¿no? No, estuve malito y entonces no pude...
Te está echando menos entrenador, ¿no?
Sí, me están esperando.
O tú, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con una sección que nos encanta, que es la sección del corazón. Y la iniciamos de esta manera.
La periferia con Israel Gordón.
Bueno, sí, quito un poco de volumen al tema. Ya estamos aquí con la sección del corazón, ¿eh? Y para ello, pues ya sabéis que siempre tenemos a Cristina Ross. Hola, Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, eh?
Muy bien.
¿Sí, todo bien? Mira, hoy sí que te tengo las revistas de la semana organizaditas, bien puestecitas, en el orden que a ti te gustan y como a ti te gustan. Mira, no sé, ¿de qué nos vas a hablar antes de iniciar esto?
Bueno, yo voy a empezar por el Hola, que ya sabéis.
Directamente, hombre, tengo lecturas aquí.
Pero es que lo de Lola...
Vale, pues vamos, si te parece, a la siguiente página.
Ah, también está Lola.
Claro,
muy bien.
Claro, sí, está todo preparado aquí. Míralo, ahí lo tienes.
Muy bien, eso. Perfecto, a ver. Vamos a repasar las revistas que salieron ayer. Bueno, el Hola, que es como la principal, ¿no?
La que a ti te gusta, ¿no?
Sí.
Es la que a ti te gusta.
Es la que la noticia que sale en el Hola es oficial.
Qué calor hace aquí, por cierto.
Si sale en Pronto, en Semana y tal, falta la confirmación oficial siempre de los usodichos, digamos. Pero en Hola, si sale, es porque todo el mundo está de acuerdo.
Oye, ponme la siguiente página, que te quiero preguntar, ahora, ¿de qué se ríe, Felipe?
Ah, sí, porque, a ver, he estado leyendo la noticia, que la han publicado varios medios, y comentan que, bueno, esta semana pasada, hace unas semanas, el rey Felipe tenía un huequecillo en su agenda, porque sabéis que tiene una agenda muy apretada.
Huequecillos.
Y siempre se escapa a Baqueira. Entonces, ¿está feliz? ¿Por qué? Porque su atuendo cuesta 1.200 euros. O sea, el look, el outfit que lleva de esquí, nosotros iríamos del Decathlon, ¿no?
Sí, sí.
Y ya te total. Sientes guay porque sí. Dices, voy al Decathlon, ¿no?
Decathlon.
A comprarme mi ropita de esquí para un día. No, pues él...
Ah, por eso se ríe, ¿eh? Dice, jojo...
Bueno, porque también ha ido a un refugio. A ver, las cosas... Vamos a explicarlas.
Venga, explícala bien, por favor, que se entere la gente.
Primero, el outfit cuesta 1.200 euros. La chaquetilla esta que lleva de color gris, 730 euros.
A mí esta sección me gusta porque normalmente siempre hacemos la cochinada de hablar de esto de mujeres. Me gusta que estés hablando
hoy
del outfit que lleva el príncipe Felipe.
Pues es una marca japonesa. Y entonces vale 730 euros, pero ahora está de rebajas y cuesta 500.
Ah.
O sea, si os gusta la chaqueta del rey Felipe, de don Felipe, don Felipe a secas.
Cuidado, ¿eh?
Pues vale eso. Entonces, bueno, pues está contento porque siempre va a una cabaña. En las noticias pone, va a una cabaña que se llama La Pleta, que es desde siempre, pues le guardan ahí una habitación.
Sí.
Para la gente importante, ¿no? Entonces siempre se aloja en el mismo sitio. Va con su grupo de amigos. En la noticia dice que estuvo haciendo cola para subir al telesilla.
Ah, igual que todos los
igual
catalanes,
que todo el mundo, ¿eh?
Sí,
qué humano.
Porque son muy campechanos en esta familia.
Claro.
Entonces, bueno, estuvieron haciendo cola, tal, y se lo pasó muy bien. ¿Por qué?
Porque ¿qué decía la gente? Yo tengo dudas. ¿Qué le decía? ¿La gente le decía cosas? ¿O?
No, porque no lo conocían. A ver, miraban que era una persona muy alta, porque eso sí que llama la atención.
A ver, se dice que es muy alto, pero tampoco...
1,97.
Bueno, a ver, sí.
Hostia, casi 2 metros.
Vale. Te iba a decir que
a ver, si exacto, comparamos con la media de aquí nuestra,
no,
pues
sí, claro. Si comparas con la media del programa, sí, claro.
Es alto.
Ese programa es un poco
pero
así.
Bueno, como va con las gafitas, el casco y todo, pues bueno, puede pasar desapercibido.
Vale.
Entonces, lo bueno, que ha ido con un grupo de amigos.
Hombre.
También eso hace, ¿no?
Cortesanos, ¿no?
Gente, sí.
Pero en fin, de la nieve, con amiguitos, una cabaña.
Al micro, Jimmy.
Ay, perdón.
Me imagino
un
que todo...
así chill, está guay, ¿no?
Todo, bueno, pues desayuno, comida, cena,
¿sabes,
¿no?,
cuál es mi ilusión?
Todo incluido.
Que un día el príncipe Felipe vaya al Burger...
El rey.
Ay, es que para mí va a ser el príncipe siempre.
Sí.
Que vaya al Burger King y le pongan la corona.
Pues a lo mejor han ido,
Es la ilusión
porque
de
van al cine.
Quiero esa foto.
Y por Globo seguro que piden Burger King, bici y cosas así. O
sí.
Sea,
¿Tú crees?
Por muchos reyes que sean, en plan, seguro.
Quiero el Big King, ¿no?
Claro, de rey. Bueno, total, después, Enola, histórico posado... del duque de Alba, ya veis, que es el señor del pelo blanco.
Sí.
Y los duques
no
de Huesca.
Yo,
No es Paco.
Este señor.
Y entonces, ¿qué pasa? A ver, este señor es el hijo mayor de la fallecida duquesa de Alba. ¿Os acordáis, no?
Sí, que en paz descanse.
Que cuando se casó bailó y todo
que
esto con Alfonso X. Pues su hijo mayor es este señor y ahora es el duque de Alba. Entonces ya se ha hecho la foto con su hijo mayor también, que será, bueno, pues... los siguientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se están preparando ahí el terreno para que la gente los conozca y cuando vayan a algún acto, pues le digan ¡Duque de Huéscar! Y cosas así.
Qué feo el título, ¿no?
Bueno,
sí, ya lo querrías tener tú.
De Huéscar.
Pero no queda muy bonito.
Más cosas, Cris, que tengo prisa hoy.
Venga, después. Aquí tenemos a familia de La Pique, que ya sabéis que... han fallecido, bueno, Carla Goyanes.
Estos son personas que solo conoces tú.
No. A ver, os explico, por favor.
Sí.
Estaba Carlos Goyanes, que era ex marido de Marisol, el primer marido de Marisol.
Vale.
Se casaron porque era amigo de la familia.
Me
entonces Marisol dijo, pues me voy a casar con alguien cercano a mí, porque así me conoce.
Claro.
Entonces se casó con Carlos Goyanes, pero duró poco porque eran muy jóvenes y tal. Después Carlos Goyanes se casó con... Cari La Pique.
Sí.
Cari La Pique de la Jet Set de España.
Sí.
Pija, digamos.
Sí. Hombre, con ese nombre y ese apellido.
Cari. Tuvieron dos hijas.
¿Caritina es una?
Caritina, que falleció...
Este verano.
Sí, me sonaba.
Exacto.
Qué lástima.
Y después la otra chica. Entonces, ¿qué pasa? Que en este año han fallecido Carlos Goyanes,
sí.
Caritina y el hermano de Carlos, que es el padre de esta que sale en la fotografía.
La vida es una tómbola.
Entonces, bueno, pues tienen ahí un año chunguillo, la verdad. Entonces, bueno, ellas hablan de...
de maldición.
De lo mal que lo están pasando.
Ah, no, vale.
Sí. Eso es el Ola, que ya veis que todo es jet set y alta sociedad.
A mí me parece una portada de cachondeo, ya con el rey ahí riéndose.
¿Puede ser que haya maldad en que se esté riendo y su hija esté en un barco muy
no,
lejos?
No, Leonor, tengo que decir que ahora está con el barco, ya sabéis que se sube al mástil.
¿Del barco de Leonor?
Ha ido a Brasil.
Sí.
Y se la ha visto besándose con un chico.
Oh,
en la fiesta.
Ahora entiendo lo de moratones.
Sí.
Claro, o sea,
ahí lo dejo.
Mira, a ver, están de crucero, pues no se van a liar entre ellos.
Sí,
normal.
Sí. Entonces
pero
van haciendo
crees
como...
¿Es la isla de la fantasía esa? ¿Cómo se llame?
No, pero en el mar se magnifica todo.
Claro, porque están encerrados ahí mucho tiempo.
Encerrados, el camarote.
Claro. Acuérdate que en el camarote eran 6. Claro. En un camarote de...
Madre mía,
6 metros cuadrados.
Ahí hay mucho salsech, ¿eh?
Sí. Más cosas. Tienes 5 minutos.
Tengo 5 minutos.
Sí,
venga,
sí.
Pues seguimos. 10 minutos. Isabel Gemio.
No, 5.
¿5? Vale. Pues Isabel Gemio dice, bueno, eso, ¿no? El amor.
Sí.
Que le preguntan y ahora está en, bueno, lo de Bake Off, que está cocinando y todo y tal. Bueno, pues dice, su entrevista más sincera. Exijo mucho a un hombre para que me guste. Tardé años en ser capaz de decir la enfermedad de mi hijo.
Ya.
Y bueno, al padre de mi hijo le he perdonado, pero no olvido, que es Nilo Manrique,
sí,
¿os acordáis? Que se separaron.
Uh-huh.
Y ella tiene un hijo con una enfermedad degenerativa.
Sabemos.
Bueno, una entrevista que yo no compraría esta revista, por ejemplo, porque Isabel Gemio, pues no. no me interesa.
Por Isabel no, pero por Montoya yo sí la compraría.
Es que no sé, hombre, Jimmy, te voy a confesar una cosa. Vaya. No sé quién es Montoya.
¿Cómo?
Hombre, no sé Montoya, quién es Montoya.
De la Isla de las Tentaciones.
O sea, ¿sabes quién? Pero
no veo la Isla de las Tentaciones.
Tienes que preguntar a mí. Te lo está,
es, ¿cómo sí, lo sabes?
Si, si, te envía, si te he enviado reels de Instagram con Montoya.
¿De Montoya?
Sí.
¿A mí?
Es el mejor,
no,
Montoya.
No sé quién
no me
es
hace ni caso.
Es
un
concursante. Ese que se fue corriendo.
Ese, sí. Ese.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues Montoya, lo siento, pero bueno. No. Después, Lara Álvarez. Ahora quiero disfrutar con Perico.
Me gusta el tiro, Lara.
Sí. Perico, pues bueno, su nuevo nombre.
Todos con Perico ya, ¿eh?
Y después, ¿qué dice Scassi y Sheila Casas? Acordemos del de la estirpe de los Casas. De Mario, o sea, Casas, que, etcétera.
Da un poquito de rabia, ¿eh? Esta familia.
Los sin talento.
Dice,
vaya,
que se van a casar.
Los sin talento.
Sí, bueno, él se va a Supervivientes, se va a liar con Pelayo o con cualquiera.
¿Con Pelayo? Scassi. ¿Ah, sí?
Vale.
Con quien sea.
Con quien sea.
Eso
porque
vosotros.
Él dice que
sí,
es libre al amor.
Bien, bien. Oh,
lo que surja. Cual. Entonces, bueno, yo 10 minutos...
No. Hasta ahí. Venga, no, vamos a las
que, por cierto, vale 2,50.
Sí, está, sí, caro, ¿eh?
Ha
caro,
subido mucho.
Está caro, está total, caro el tema.
Sí. Yo cuando compraba Lola valía 2 euros.
Mira, el que no puede comprar 10 minutos es Bertín, que dice que está al borde de la ruina.
Sí, bueno, ahora sabéis que tiene un hijo con Gabriela.
Sí.
Y, bueno, el hijo primero no lo reconoció, después sí.
Qué feo.
Ahora es la pensión,
qué feo,
etcétera.
Todo, ¿eh?
Qué feo.
Sí. Bueno, Bertín, es lo que pasa.
Lo que tiene,
juegas
Bertín
con fuego, te quemas.
Lo que tiene.
Después,
¿cuál es el apellido que tiene? ¿No tiene dinero?
A ver, lo que tiene son... A ver, Bertín lo ha dicho mucho, que él no tiene líquido.
Ah, líquido.
Él lo que tiene son propiedades...
Iba a decir una marranada.
Bueno,
pues que venda algo, no sé.
Líquido sí que
no
tiene.
No tiene líquido, que venda.
Qué asco.
Otro líquido.
No digáis eso, por favor. Estamos en un teatro con gente.
Bueno, lo que tiene es eso, pues.
Qué verdad.
Sí, eso.
Eso, casas y tal y cual.
Buenas noches, señora.
Exacto, y sus programas de tele, que sigue haciendo entrevistas, pero
sí,
bueno.
Sí,
bueno.
Sí, buenísimo, vaya.
Es profesional.
Hombre, el programa de tu casa, es la... ese programa estaba bien,
¿ah, sí?
¿Eh?
Pero ya es muy rancio, la
pero
verdad.
Ya pasó.
Año ya, next.
Bueno, después, atentos.
Me interesa mucho Luis Miguel.
Sí, sí, sí.
Que no estáis viendo porque está aquí abajo, pero
¿dónde
es que
han tenido la cita?
No, la cuestión es...
En el hospital.
Que podía ser Luis Miguel o podía ser cualquier persona del mundo. Porque
es que está operado, ¿eh?
Pero operado no, es pero que no es Luis Miguel, este señor.
Parece Ángel Jatzen.
Sí.
No, con, no, con Ángel Jatzen no, por favor.
Sí, se parece, sí.
Dice, exclusiva, no. Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos en el hospital.
Ah.
A ver, Luis Miguel...
No ha salido del hospital.
Ha estado delicado. Ha estado delicado de salud. Entonces Paloma, que es su novia, pues no es de Enrique Ponce.
Ya no lo veremos más bailar con la bikini, así como hacía...
Pero Juan Miguel, este, ¿no? Juan Miguel o Luis Miguel. O...
Luis Miguel. Juan Miguel es otro.
Luis Miguel, que sé que no...
¿El Luis Miguel este no era gay?
¿Eh?
Es una pregunta que hago.
Es una pregunta que hace Jimmy.
Porque yo creo que la Paloma esta es una tapadera o algo raro.
Podría ser.
Porque, a ver, no sé.
Que se pronuncia Luis Miguel.
Total.
Sí, puede ser. Y después, bueno, los secretos de la monarquía británica contados por el servicio.
Ojo eso.
O sea, siempre el servicio ahí...
Ojo, cuidado.
Siempre hay topos.
Sí. Entonces, bueno, lecturas está bien. Y después sí que la triste noticia, que es la de lo de Anabel Pantoja.
Sí, es durísimo.
Que cada vez está más negro el tema, ¿eh? Ya sabéis que a la hija de Anabel, a Alma... Pues cuando tenía 1 mes y medio de vida, la tuvieron que ingresar, estuvo en la UCI muchas semanas. Después los médicos informaron, alertaron de que ese ingreso se podía producir, supuestamente, pues por una causa, ¿cómo podríamos decir?
De agitación.
Sí, bueno, que los padres rara podrían estar,
bueno,
implicados.
Que los padres tendrían
algún adulto,
alguna implicación en ello.
Y ahora, pues bueno, está saliendo que podría ser. Y la verdad es que ellos lo están pasando muy mal, como es comprensible. Y bueno, el juez considera que las lesiones no son accidentales. Que pues bueno, ya sabemos que los bebés se pueden caer y todo, pero bueno, pues se ve que, claro, al estar en la UCI tanto tiempo... Pues no es de una simple caída.
Tema feo y complicado, sí.
Oye, Cris, ¿no te parece que antes había un periódico que se llamaba El Caso?
Sí.
Y viendo las fotos y las noticias, ¿no os parece que es El Caso? Mira, mi padre es un sinvergüenza.
Ya.
Con el careto ese que tiene Luis Miguel, que es como de un asesino.
Oye, Pobre Luis Miguel.
Lo estamos poniendo fino. Bueno, y para finalizar, Cristina, que nos vamos.
Bueno, tenemos la revista Semana. Tenemos otra vez a Lara Álvarez, que nos habla otra vez de su novio. Lara Álvarez, no nos interesa tu novio, pero bueno.
Lara Álvarez ya no es nadie.
Hombre, no, si no vas a ser nadie, Jimmy, por favor.
Persona, no, ya mediáticamente no. Como persona será muy buena persona y.
Todos somos alguien.
Tiene pinta de ser muy buena persona, pero ya.
No es nadie.
Next.
Bueno.
Exacto. Bueno, después tenemos la hija de Martín Pareja Obregón, que este era un torero. Mi padre es un sinvergüenza.
Me encantaría hacer un titular así.
Hombre, yo prefiero no hacerlo, padre,
¿eh? No, pero lo típico que te enfadas con tu padre porque no te deja salir o tal. Buah, en una revista.
Bueno, está condenado por abandono de la familia.
Sí,
¿eh?
es un tema grave.
Es más jodido.
Es más jodido que lo tuyo, sí.
Sí. Y después, bueno, un poco Melody, que ahora irá a Eurovisión. Sí. Bueno, se la está sacando un poquillo del baúl de los recuerdos que estaba.
Hombre, a ver,
un poco...
Melody tampoco es que sea bien, ¿no? Una folclórica de 70
pero
años.
Estaba un poquito olvidada, también bueno. Es verdad.
Uh-huh. Qué guapo es el novio.
El novio, sí. Este chico.
Yes. Amigo, Gris, que no se lo escuchas.
Creo que es famoso, ¿eh?
Pero
tengo que mirarlo bien.
Alto, moreno, maravilloso.
Sí, te gusta, ¿no?
Hombre, 30 años, lo que a mí me encanta.
Bueno, después por acabar, decir que Verdelis ha acabado el reto. 7 maratones en 7 días en 7 continentes. Ha ganado 6 de las 7 maratones. ¿Y ahora qué pasa? Que no puede dejar de correr.
Ahora.
O sea, claro, imaginaos, ¿no?
Ahora.
Es como Forrest Gump, que ahora no puede parar.
Ella entonces, lo intenta, pero no puede.
No puede. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se graba stories en la cinta de correr de su casa.
O sea,
dice, claro, ahora ya he hecho 7 maratones en 7 días, 7 continentes. Las 6 majors estas que son en Boston, en Nueva York. Claro, ahora dice, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Tengo 8 hijos. Ya he escrito un libro.
No, pero le tiene que... Yo os lo juro que la entiendo porque le tiene que dar shock.
Sí.
O sea, yo estuve un fin de semana en un programa donde te grababan todo el rato y me fui de los primeros y me pensaba, cuando llegué a mi casa, que nada, que fue un fin de semana de nada, y me pensaba que me estaban grabando.
O sea que...
Pues sí.
O sea, que es como la, síndrome
ya, pero tú,
de... No
pero,
sé qué.
Pero tú de correr poco, ¿no?
Yo de correr nada, eso que es que de cobardes.
Bueno, Cristina, pues nada, la semana que viene, pues más cuore.
Más
un
cosas.
Aplauso muy fuerte.
Gracias.
La periferia con Israel Gordón.
Doncs anem a parlar, eh? Anem a parlar d'un tema molt diferent. I tinc aquí Raquel, perquè a tu el tema del futbol no és una cosa gaire aliena per tu, eh?
Jo és que no sé molt bé què faig aquí ara mateix,
perquè,
però
no, mira, ho entendré, suposo. Mira, de les persones que més m'han parlat de futbol aquests mesos, on has estat tu? Tot sigui perquè vas acompanyar...
No, ni encara que sigui per les hores que passo veient futbol...
Ah.
Ja estaria.
Doncs avui parlem amb una persona molt especial, amb algú que escriu de futbol i ho fa d'una manera molt diferent, d'una manera molt maca i d'una manera que jo crec que és superinteressant i superdiferent. De fet, intentaré, a veure si sóc capaç, de llegir un dels darrers textos que ha fet el nostre protagonista d'avui. Diu, pareció que el gol... Lo marcó Ana Montoya. Todas las cámaras fueron a su rostro enrojecido por los colores que le sacó Iker Muniain. La noticia, más que el primer gol del Vasco con San Lorenzo, fue la reacción de su chica. Tras el penalti, se cruzaron automáticamente sus miradas, lo cual nos recordó que el fútbol también es un juego de amor. Y podíamos seguir leyendo, pero es que me encanta cómo escribe...
Sembla un fragment d'un dels llibres que jo em podria llegir perfectament,
pues,
no? Un romantasy.
Punto, Raquel, t'has de llegir la revista Panenka,
sí.
Sí? I punt dos, has de llegir tot el que escrigui el nostre convidat, que és en Lluís Narejos. Un aplaudiment. Què tal, Lluís, com estàs?
Molt bé, ara ja estic al dia de tota la premsa del cor, perquè...
Ara sí, eh? Ara ja ho tens, ja
no
ho saps tot.
No tinc mai ni idea de què passa en aquest món, però ara...
Ja saps qui són els La Pique, per exemple, i tota aquesta colla.
Sí,
colla.
Ja. Avui podré dormir.
A mi m'encanta perquè per començar és que ja vens super ubicat en el teu paper, vens amb una jaqueta meiva, vens amb unes bambes que ens retrotreuen algunes típiques i tòpiques sabates de futbol, et falta poca cosa per sortir al camp. I d'on et ve a tu, Lluís, tota aquesta, i crec que ho diré bé, aquesta bogeria pel futbol, d'on ve?
A veure, jo des de petit que sento passió pel futbol, des de que era ben petit, des del Dream Team de Cruyff, doncs jo ja em vaig obsessionar Me'n recordo amb la figura del Koeman, del Romario...
Era per obsessionar-se,
Sobretot pel meu germà gran, l'Ismael, que tu també el coneixes, sí. Que em va com transmetre molt això del futbol. Després l'he anat jugant tota la vida, he fet d'entrenador i al final he acabat fent de periodista esportiu, que és el que ens passa a tots els que ens mola molt el futbol i acabem frustrats per no poder-nos dedicar a jugar a futbol, llavors ho hem de treure per alguna banda i ho traiem pues, escrivint.
Clar, però hi ha una cosa que no sé si... Què va arribar primer? Perquè és cert que la publicació panenca té una visió del futbol com que és una cosa més que en un esport i ja està, mm-hmm. i no sé si panenca et va buscar a tu per això o tu vas buscar panenca perquè tu ets així.
Jo vaig anar al darrere de panenca. Sí, vaig anar al darrere de panenca. Jo vaig estudiar un màster de periodisme esportiu i llavors em va sorgir la possibilitat de fer unes pràctiques en un mitjà. Uh-huh. I com no m'interessa la manera com treballen els mitjans convencionals tipus esport, marca, mundo deportiu, doncs vaig triar panenca perquè ja els coneixia prèviament, sabia de quin peu calçaven i crec que m'hi podia trobar bé.
Perquè la línia dels articles a panenca, disculpa el desconeixement absolut d'aquest àmbit, són aquests articles en la línia que tu descrius, no? És com una peli, no? Com és com el factor emocional, no?
Sí,
darrere
sí.
El joc.
A veure, revista panenca té diverses característiques. La primera és que no és un, diguéssim, no és un mitjà afí a cap club o a cap grup de comunicació, és un mitjà independent. Sota el qual els periodistes escriuen lliurement i per tant no trobaràs un article que diguis això es nota que ho ha escrit un madridista o això es nota que ho ha escrit un culer, sinó que és, diguéssim, hi ha bastanta llibertat individual. I el que dius que semblen cartes d'amor i tal, bueno, això és que a l'estil dels periodistes que escrivim allà és molt vinculat al periodisme literari, que es diu, que no és ben bé el periodisme informatiu, sinó que tu no només estàs informant, sinó que vols emocionar d'alguna manera a través del text. I llavors, què fas? Doncs busques una metàfora, per exemple, amb una jugada del Pedri, que està jugant de puta mare ara, doncs se't desperta l'amor, o se't desperta una vocació literària, o escrius un poema, o...
Què és el més de què has vist en tota la teva trajectòria en el món del futbol, en tota la periodística i la com a fan, que és la part més emocionant? Quin moment per tu és aquell moment que dius, és que no sé, ni tan sols les paraules, que en tinc moltes i les he utilitzat molt bé, són capaces de descriure aquest moment?
Home, hi va haver un moment molt dur per mi que encara no he superat, que com a culer, que és quan va marxar Messi. I clar, en aquell moment, quasi tots els que una mica ens dediquem al periodisme ens veiem obligats a escriure alguna cosa. I recordo que molts companys ho feien i a mi no em van sortir les paraules. Estava absolutament bloquejat, estava com passant un dol. Hi havia una ruptura dins meu molt heavy que em va impossibilitar el fet d'escriure. Recordo això.
I després has pogut escriure sobre això o no?
Més tard una mica.
Sí, però sí que ha estat com un dol amorós totalment.
Totalment.
Exactament igual.
Sí, sí. Bueno, és que per mi Messi el puc estimar més que alguns familiars meus de segon grau.
Sí, ho entenc també,
Llavors,
ho entenc perfectament.
Com bé sabeu, doncs el dol té unes fases i ara no sé en quina estic, però segurament encara no l'he passat. Però bueno, això t'ho dic jo, però t'ho diran molts culers, siguin periodistes o no.
Clar, perquè suposo que era un tipus de personatge que sorgeix a dins del Barça de petit i que va creixent amb el Barça i que crec que poques vegades les persones que som d'aquesta generació havien vist algú. Clar, ens parlaven del Pelé, ens parlaven del Di Stéfano, ens parlaven, però no els havien vist.
No.
I no havien vist un personatge d'aquesta categoria i a més que estava creixent futbolísticament aquí al costat, no?
Clar, és que Messi és un d'aquells jugadors que porta el futbol a una altra dimensió que a tu ja et porta a tractar-lo d'una altra manera, perquè tu el que estàs veient no és un simple joc, estàs veient una cosa que és artística, que és bonica, que és elegant, que inclús és respectuosa, perquè era un tio amb valors. Llavors aquí se't desperten coses, no?
Jo t'he dit abans a la porta, dic, mira, jo ho sento molt, però soc del Madrid, t'ho he dit. I et volia preguntar...
Tienes que pulir.
Tengo ese tema. I et volia preguntar, fins i tot, el ser culer t'impossibilita d'escriure d'aquesta manera com ho has fet d'algú del Madrid, per exemple, o no?
No tinc cap problema per escriure sobre el Real Madrid. Per exemple, jo tinc... No diria que era el meu ídol, però jo era molt fan de Raúl, que és un mite del madridisme, i en un moment empanenca, fa un parell d'anys, vaig decidir escriure una peça sobre Raúl i vaig contactar amb el Manolo Lama, que és el, diguéssim, que era el periodista que més el va apadrinar, que més l'estimava. Vull dir que em vaig ficar de pet amb una bombolla super merengue, però perquè...
Però molt, eh?
Has de treure al final les coses que són xules de cada esfera, encara que l'odis, perquè el madridisme jo l'odio. Però pots extreure coses.
Però és cert que no serien res l'un sense l'altre, no?
No
seríem el mateix.
És que és una rivalitat única en el món, la del Barça i el Madrid, que no és equiparable a cap altre, ni amb Boca i River Plate, perquè aquí molts culers o molts madridistes et diran que primer són anti l'altre equip que no del seu, no? Diran, jo primer soy anti-madridista i després culer. Això no passa amb cap altre club.
Home, els madridistes tenim un altre defecte, que és que també som de l'Espanyol, això ho saps, no?
Alguns sí, això és el pitjor, sí.
La majoria també són de l'Espanyol. Bueno, la veritat que és superinteressant el que fas. M'agrada molt. I em sobta que moltes vegades tenim persones de molt a prop, en sintonia sambullana, que d'alguna manera no coneixem i fas una feina espectacular. Tu, Raquel, tu, en el futbol que veus els caps de setmana...
Sí. De futbol sala.
Futbol sala, que has llegat a veure este arte, aquest art del que
home,
parla.
En els meus devots, sobretot.
Sí, no?
El porter i l'ala.
Sí?
Sí, home, clar.
Sí, no?
Sí, home, sí que és veritat que sempre és necessari alguna persona que pugui capturar aquests moments, no? I poder-los traslladar a la premsa escrita. Sí, és que m'explota la cabeza. Perquè, clar, normalment als diaris generals, no?, llegit un article el llegeixes tots perquè són molt semblants, i això, de la manera que ho feu, sí que em crida molt l'atenció. És una feina maca.
Sí, a més és una revista que pot arribar inclús a un públic que no li agradi especialment al futbol, perquè...
Exacte.
Mira, m'ho heu posat a huevo perquè amb la intro que has posat la cançó de la Liz, del Baix Llobregat, m'ha anat de conya perquè no fa massa vaig entrevistar la Liz per la revista Panenka.
Ja m'agradaria.
Perquè la Liz ha sigut productor, no sé si ho sabreu, del nou himne del 125è aniversari del Barça.
Sí, ho sé, sí.
A la Liz i el Josep Montero de Oques Grasses. I amb això què vull dir? Que a Panenka entrevistem també gent de fora del futbol que opina sobre futbol, però des d'un altre punt de vista.
Home, que també està bé, és una tradició, no?
Jo he fet moltes entrevistes a músics, per exemple, o actors o directors de cine, sobre quina opinió tenen del futbol. Llavors, un et sortirà amb que és un mal exemple pels nens, perquè és on es demostra donar de la pitjor manera la masculinitat o la falta de respecte o la grulleria. Bueno, això és interessant.
Això et volia preguntar, perquè mira, jo fa temps, quan treballava de profe, jo treballava de profe fa uns anyets ja, d'educació física, un dels temes que em feien més mal era quan feien la culpa al futbol de certes coses. Jo pensava, no, és la societat qui té la culpa. Un esport no ho té, no? I això suposo que és veritat, perquè si has vist les xifres, almenys pel que fa al nostre continent, la visualització del futbol està baixant. I les noves generacions sembla que no se senten impel·lides a consumir el futbol, almenys al territori espanyol. Creus que és necessari una redefinició de què és el futbol, de com el sentim, i de treure-li al futbol un munt de coses que segurament no té, que les tenen les persones, no l'esport, no?
Sí, perquè el problema no és el futbol en essència.
Correcte.
És el que envolta el futbol. És a dir, és el clima aquest que no només ho veus al Camp Nou o al Bernabéu, sinó que ho veus al camp del Sant Boiau de la cooperativa.
Sí, sí, correcte. Sí.
Que veus pares i mares que insulten a l'àrbitre, que es queixen... El problema no és el joc, sinó que és el que envolta. Com podem revertir aquesta situació? No sé, suposo que fent una mica més de psicologia dintre dels clubs, que hi hagi psicòlegs, que hi hagi pedagogs, i que això es treballi d'alguna manera. Penso també que la bombolla del futbol femení està ajudant molt a això, perquè és el clima del futbol femení és bastant més saludable que el del masculí, a nivell de respecte i valors.
Doncs mira, jo he fet una cosa molt futbolera amb la teva entrevista, és que volia fer una mica de temps perquè vingués el Toni.
Has arribat a temps.
I he fet pilota a un costat, pilota a l'altre, fins que ha vingut. Perquè el Toni m'havia enviat fins i tot unes preguntes per WhatsApp àudio i dic, no, intentem a veure si arribes. I crec que has arribat perquè ens queda poquet amb ell, amb en Lluís, i tenies unes preguntes interessants a fer.
No, però
si has vingut ja...
No, però si són les mateixes preguntes, però estan... Posa-les al WhatsApp, que és més divertit.
Sí, no, mira, no, jo les poso perquè vegin que és veritat, això, que no és una moguda... Sí.
Hola, Lluís.
Un moment.
Ara. Ai. Avui, bueno, arribo, però arribo tard i tu has de marxar. Però, bueno, abans...
Vinga, fer-la ja.
Bueno, li he dit, Lluís, per un dia que ens veiem tal i jo volia estar tu aquí, ja has de marxar. La primera pregunta és... Barregem música amb futbol, que ens agrada. Jo sóc del United, tu del City, no? Jo sóc de Stone Roses, tu ets dels Oasis, no?
Va, pues
anem aquí.
Aquí estic amb ell, eh?
Avui estic de dol.
Ja, i la pregunta és, què fem amb Manchester? Estan els dos equips enfonsats, què els hi passa? Què saps? Què fem?
Bueno, en el cas del United, des que va marxar Ferguson, que no han aixecat cap. Llavors, aquí es veu claríssim que...
I la pasta dels americans, potser.
Que depenien que aquella figura era qui vertebrava tot el club i que no han trobat un substitut que pugui aixecar allò, perquè el sistema era ell. En el moment que ell no hi és, s'han intentat trobar 1.000 peces, però no ha funcionat cap.
I el City?
I en el tema del City...
Que jo me n'alegro, pel City, no pel Guardiola, però sí pel City, perquè sóc molt del United...
Bueno, en el tema del City jo veig
un... I sóc antioasis, amb la qual cosa sóc molt del City.
Jo veig un tema... Jo sóc un gran fan de Pep Guardiola, però crec que Pep Guardiola ha de ser molt complicat conviure amb ell durant 10 anys.
Té tota la pinta, eh?
Perquè és un psicòpata del futbol, vull dir, és tan perfeccionista que tu haver d'obeir aquest tio cada dia... amb lo perfeccionista que és, amb lo detallista que és, t'acaba cremant. Llavors jo crec que els jugadors estan cremats i conscient o inconscientment li estan fent el llit.
Bueno, ha estat porta molts anys, potser.
Porta 10 anys, masses.
Per el que ell ha estat als equips.
Masses anys, sí.
Aquesta era una. I la següent pregunta era George Best, Paul Gascoigne o Cantona?
Haig de triar un.
Sí, jo un altre.
Home, ja veus que jo sóc molt dels Beatles, els tinc aquí, i al George Best li deien el quinto Beatle, pues quasi que em quedo en George Best per aquest argument, va.
Però jo sóc de Cantona.
Cantona és un gran ídol futbolístic i també de la cultura popular, clar, perquè l'antifeixisme és com una empremta d'ell.
Tenim allò que no s'hauria d'haver passat mai, que és la patada aquella...
No, sí que hauria d'haver passat. Bueno, estàvem tirada la patada.
Un esportista queda lleig, però ara, com dintre de la cultura pop, doncs és... No, aquella, hi ha samarretes, no?
Hi ha samarretes.
D'ell donant-li la patada aquella...
Però per mi està ben feta, eh? Jo crec que un feixista se la mereix, aquella patada.
No, sí, ja està, però bueno... Aquestes eren les dues... Bueno,
m'he
parlat d'això, però ha sigut un plaer arribar a temps.
No, però... Aprofito perquè així de... Bueno, de refilón, heu parlat una mica de música, i a tu t'agrada molt la música, també ets una persona que quan pot també entrevista músics, també es fica en temes musicals, fa coros por ahí, fas una mica de tot.
Sí, bueno, tinc una vocació més melòmana que de música, sí que algun cop he intentat fer alguna cosa pel meu compte, alguna cançó, però mai me n'he sortit, i llavors sempre, doncs, què em queda? Escriure sobre música. Llavors tinc un blog que es diu La Vuitena, on faig ressenyes de discos, de cançons, i on entrevisto també músics. Molts d'ells són de Sant Boi. Avui mateix, per exemple, tinc una entrevista amb els Trau.
Que van tocar aquí.
Van tocar aquí fa res. I m'explicaran, doncs, coses sobre el seu nou EP de cançons. Mm. O sigui que, si voleu seguir, la vuitena.com, allà també...
Seguir-lo està molt bé. Jo, quan, hi ha vegades que jo alguna vegada he enviat missatges, sí, no?, sobre els articles, no?, que l'heu de seguir, està molt bé, si us agrada tant el futbol com la música.
D'aquí poc també cobriré el Rubrifolcom, que es farà aquí en aquest escenari.
La setmana que ve,
que ho, el Ricard Ros, tècnic d'aquí de la sala, és el director del festival. Mm. I vindré a veure els concerts en qualitat de periodista, que això em sembla com... Em queda com una mica...
No, però...
Així, però
queda
bueno.
Molt bé, eh? Queda molt bé.
I farem com un reportatge, una crònica, el que surti.
Que sí, sí. Doncs, mira, Raquel, hi ha una cosa que no saps d'en Lluís, que fliparàs.
Ah, sí?
Però molt.
Oh,
molt,
sí?
Molt. I això és culpa d'en Toni, que jo em vaig enterar, jo no ho sabia tampoc. I el Toni...
Sembla el teu manager, ara, eh?
No, bueno, el Toni s'ho ha d'explicar una mica. O sigui, tu...
És que no sé de què va, jo tampoc.
Sí, bueno, un tema d'acudits... Mentre jo preparo un set, un pequeño set, o sigui, ell sap explicar acudits d'una manera molt especial.
Ah, vale, estava totalment perdut.
Sí, sí.
Ah, vale, suposo que parla de l'Eugenio.
Sí, i com... O sigui, resulta que aquí on el veieu és, i ell no ho dirà, ho direm nosaltres, és un dels millors imitadors de l'Eugenio que hi ha.
Dono fe.
Et vas presentar un concurs.
Sí.
Tu ves parlant que jo preparo un miniset.
A veure, no sóc el millor, tècnicament sóc el segon millor, perquè en un concurs d'imitadors d'Eugenio vaig quedar el segon a Catalunya Ràdio, i vaig tenir l'oportunitat de conèixer el fill de l'Eugenio, el Gerard.
Que xulo.
I bé, va ser divertit, perquè mira, com a fan de l'Eugenio que sóc, conèixer el seu fill de primera mà, explicar-me experiències del pare i tal, va ser interessant.
Nosaltres ja t'hem col·locat aquí el tauret.
Ostres,
no ho hauria endivinat mai, això?
Sí, sí,
no, la veritat ja, que no.
Hem estat dues vegades, l'última, bueno, el mes passat.
El mes passat per l'aniversari del Toni,
sí. I va dir, per què no vens a fer un quart d'hora, 20 minuts? I va dir, sí.
De fet, feia anys que no ho feia, des d'abans de la pandèmia, diria, i ha sigut gràcies al Toni que m'ho va demanar, que he recuperat aquest el temps.
Doncs aquí hi ha un munt de gent i jo crec que aquí tens dues vies interessants. La via del periodisme i la via d'aquesta imitació, que és fantàstica. T'animes a acabar la teva entrevista amb un parell d'acudits, sí?
Doncs
un aplaudiment molt fort, que ens ho farà.
Crec que me'l trec, eh?
Anem a posar la llumeta aquesta, la llum especial. Ara.
Ai, por favor.
Aquí? Sí. Bueno, em falta el cigarro, però bueno, us l'heu d'imaginar.
I el vodka...
I el vodka taronja, sí.
A veure, hauríem de tancar els ulls una mica, així, com entre... I Barón l'Eugenio, segur, sí, ho sé.
Sí, exacte. Si sí, fiqueu els ulls crus, doncs... Buenas tardes. Con la alegría que me caracteriza, les voy a explicar un parell d'acudits. Espero que les gusten, ¿no? Dice que es un tío que va al médico y digo, mire, digo, yo venía y porque en mi casa mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. ¿Cómo? De un caso a la familia que dicen que yo no sé decir Federico. Pero se lo dice muy bien. Digo, a ver, digo, repítalo. Digo, mire. Digo, Federico. Digo, de fábula. Digo, márchese tranquilo, usted lo quiere envolver loco. No es eso que el tío arriba a casa, le dice a su mujer, digo, María, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola. Gràcies. El segon aquel que diu que era una obra en construcció. Un dia llega la hora de comer, paran los albañiles, empiezan a abrir sus fiambreras y sus bocadillos. En eso que uno de ellos abre el bocadillo y diu, me cago un coi, diu otra vez tortilla de patata. Tú. El tío coge el bocadillo y lo tira. Al siguiente día suena la sirena. L'hora de comer, el tio desembolica el bocadillo i diu, ostres, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo, lo tira.
El tercer dia la misma operación. El tío abre el bocadillo, diu, otra vez tortilla de patata. El tío coge el bocadillo y lo tira. En eso que el cuarto día el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Se lo acerca un company, le digo, ¿cómo lo tiras sin saber lo que hay dentro? Digo, no lo voy a saber si me los preparo yo, coi. Moltes gràcies.
Un aplaudiment ben fort, que és meravellós. Seguim el programa.
La perifèria, con Israel Bordón.
És una autèntica responsabilitat, una responsabilitat molt gran. Sempre entrevistar algú és una responsabilitat, sempre ho és. Perquè clar, has d'aconseguir que la persona se senti còmoda, has d'aconseguir que sigui realment el que la persona vol mostrar, el que tu li ajudis a mostrar. I clar, però si a sobre és algú que coneixes, algú que d'alguna manera en els darrers anys ha entrat a la teva vida i que necessites que se senti còmode, que ho faci molt bé i que se senti contenta i feliç per l'entrevista, doncs encara és més complicat. Clar, una persona del nostre equip, la Cristina Puigbert, sí, ha escrit un llibre. Em va dir ell que jo quan la vaig conèixer, a la Cristina, les nostres nenes anaven a la guarderia i es van conèixer allà, sí? I, bueno, en algun moment, no sé quan va ser ni en quin moment, però ens vam adonar que la Cristina tenia una vessant literària, una vessant artística superinteressant, que tot això li agradava, i em va dir, estic escrivint un llibre. I, bueno, el típic, penses, bueno, en aquests mons que estem ara, això d'escriure un llibre, doncs potser no és una cosa tan al·lucinant. Però quan t'arriba el llibre, quan el llegeixes, quan comences a esbrinar de què va i com està escrit, te n'adones que és una gran obra. I ara parlarem d'ella, parlarem de com l'ha escrit, d'aquesta meravella que tenim aquí, que es diu La mesura exacta, que demà Sí, esteu escoltant això un diumenge, però demà, quan estem gravant això el dijous, demà es presenta a la llibreria La Botiga, una llibreria que teniu aquí molt a prop, doncs aquest llibre, si us plau, si heu de fer el que sigui per tenir-ho a casa. Bona tarda, Cristina. Mira, et poso una mica més de micro, que crec que estàs una mica baixeta. A veure, ara parla una mica, a veure si... No, a veure, mira a veure si és que està, hem apagat això, el on-off...
¿Ara?
Sí, ara sí.
Hola.
Ara sí. Cristina, mira, no sé quan me'l vas deixar, perquè mira, te l'has de llegir, perquè em dius, Israel, m'has de fer l'entrevista com demana, te l'has de llegir, i d'entrada jo estava una mica amoïnat. Estava amoïnat perquè pensava, ostres, serà un llibre que a mi m'agradarà? Serà un llibre que a mi, a l'Israel, li semblarà suficientment bo com per entrevistar la Cristina i no mentir? I en aquest sentit t'he de dir que estic flipant encara. L'altre dia t'ho deia per WhatsApp i t'ho deia, dic, és que no sé. Hola Raquel, aquest llibre, tu saps aquests llibres? Tu has llegit molt.
Sí,
tu saps
una miqueta.
Aquests llibres que no sé com ho fan, perquè no sé com ho fan, això encara no ho sé, perquè jo d'escriure xocolatetes en sé, però llibres no. Aquests llibres que sembla que estiguin parlant de tu.
Ah.
Tu saps aquests llibres que diu? És que
te sents identificat amb el
sempre,
que està dient.
Sempre, però estic segur que si tu llegeixes tu també et
sí?
passarà.
Mm.
Vale? I La mesura exacta és un llibre d'aquests. Anem a anar una mica enrere, perquè jo vull sobretot que el que farem demà serà molt diferent, però avui serà una entrevista així més. Vull preguntar-te, com comença en el teu cas aquesta dèria per escriure, aquesta mena d'interès que creix per dins i que d'alguna manera dius, és que això ho he de fer.
Escriure com a tal,
ara sí.
Sempre he tingut interès per escriure. Jo no recordo un moment a la meva vida, ja des de petita anava amb llibretes, m'inventava contes, sempre he portat un diari, sempre he tingut aquesta necessitat. També era una cosa una mica terapèutica, no? Tot allò que em passava, que em corria per dins, doncs jo tenia la necessitat d'escriure en un diari. I sempre havia tingut la cosa de que jo volia escriure un llibre, que jo volia fer una novel·la, que jo volia publicar, I em va... Bueno, he fet contes, he fet algunes històries, però mai amb la disciplina i amb la seriositat amb la que vaig fer aquest. I un dia, passant per davant de la Maduixa, vaig veure el cartell es tanca per jubilació. I vaig pensar, com s'ha de tancar la Maduixa si és un lloc emblemàtic, no? Com quan la Galant deia que tancava. I aquí ja va sortir la llavor d'aquesta història.
Clar, perquè aquesta història parla d'una manera superpropera de coses que ara jo preguntaré. Parla molt de fer pastissos.
Sí.
I parla molt des d'una perspectiva molt profunda. O sigui, tu en saps d'això o ho has après per escriure el llibre?
Jo he fet els meus pinitos, no? A mi m'agrada provar, també m'agrada, sempre m'han agradat molt els dolços, m'ha agradat experimentar amb la cuina des de, bueno, la rebosteria especialment, però també m'he documentat. He de dir que la protagonista fa millors dolços que jo.
La Lali.
Sí, la Lali sap cuinar millor que jo.
La Lali
sí.
Fa millors dolços que tu, però crec que hi ha coses que us sembleu una mica.
Bueno...
Té una pinta semblant sí. En algunes coses, per exemple. La Lali... és una persona que en un moment donat viu, com dir-ho, viu en una... que això ens ha passat a tots, en una feina que no li convé, té uns... té d'alguna manera unes relacions que no acaben d'agradar-li, i sembla ser que això de fer pastissos amb ella li pot canviar la vida, no?
Jo crec que al final tots tenim un raconet de nosaltres mateixos on ens sentim nosaltres mateixos, no? I llavors la Lali, com tants de nosaltres en la nostra generació, doncs ens hem trobat doncs, fent feines potser mal pagades perquè estem en una crisi contínua permanent que de la qual no s'acaba de sortir. També està canviant tota l'estructura econòmica i ens hem d'anar reacostumant pel camí. I la Lali, en el cas de La mesura exacta, doncs té aquest racó, que és la seva cuina i la rebosteria, els dolços, i allà és on ella se sent ella mateixa. És on ella està en pau.
Jo volia dir que d'entrada jo a casa, quan quan el vaig portar el llibre i el van començar com a llegir d'entrada, algú que viu amb mi em va dir: "Este es un libro de mujeres", ¿no? Així jo vaig dir, home, no sé, com diciendo, no vas a ser capaz, ¿no? I et vull dir una cosa, primer, que aquesta etiqueta em sembla horrorosa.
Aquest és un gran tema, aquest és un gran tema.
Em sembla que és una etiqueta horrorosa i segon, que, si, que no ho sé si ho ets, però si ho és, m'és igual. Crec que m'agrada molt un llibre de dones, m'agrada molt. Clar,
Crec que és un gran tema perquè personalment crec que hem de començar a treure aquesta etiqueta dels llibres. Crec que és igual si l'ha escrit una dona o l'ha escrit un home, és igual si la protagonista és una dona o és un home, que hauria de ser una literatura. La literatura és universal, et parla de sentiments, et parla de coses que passen, i crec que tots podem llegir el que li passa a un home, el que li passa a una dona, el que li passa a un koala, el que li passa a qualsevol.
Aquest del koala l'has de fer també.
Sí,
crec que estarà superbé. Estarà superbé. Clar, perquè la gent que ens escolta a la ràdio i ens escolta aquí a Cal Niño, que ja som uns poquets, vagi una mica prenent nota. Ho hem explicat una mica, però sense fer cap tipus d'espoiler, de què va aquest llibre?
Doncs mira, us he portat una mica de xuleta, que és el que li vaig escriure a l'editorial, no?, quan estàvem sí. treballant-hi. No? Si és en dues línies, jo vaig fer un... La Lali, que és la protagonista de la nostra novel·la, s'enfronta al seu síndrome de la bona nena i als fantasmes del passat per deslliurar-se de tots els prejudicis i perseguir la seva vocació, la rebosteria.
No. Quina meravella, un aplaudiment.
És l'emoció del moment.
Després
del moment.
De la sinopsi aquesta que ha fet, minisinopsi, és molt ella.
Sí, t'ho estic dient clar, per
també
això.
També rebustaria per llibres i jo crec que és...
Bueno, sí, algo.
Clar, perquè, no, però sí que ha parlat d'una cosa molt interessant i jo parlant amb molts amics, amb moltes persones, clar, he de parlar d'un tema que potser ara no ens agrada recordar, però fa uns anyets vam tenir això de la pandèmia que va provocar un parón en tots nosaltres. I a tots nosaltres, fins i tot a mi i a moltes altres persones que conec, ens va suposar com una mena de parón de dir, bueno, això que estic fent amb la meva vida m'interessa? Això que estic fent amb la meva vida és interessant o vull provar? I és, mira, en el meu entorn més immediat hi va haver-hi una de canvis de tot tipus. Tipus parella, tipus de ara soc tal i ara vull treballar d'això o altre, no vull treballar un temps, vull anar-me'n de viatge. I va haver-hi de tot... La Lali, d'alguna manera, és filla també d'aquest moment?
No. No, la Lali va néixer com a projecte el 2019. Encara no hi havia pandèmia, el projecte estava bastant encetat. La Lali és fruit d'un síndrome burnout que també hem tingut tots. I bueno, és això, és fruit de viure en una, el que deia abans, una eterna crisi, de viure en un món on vols fer, però no se't permet, doncs per això, no? Perquè econòmicament doncs el món està muntat com està. També a la novel·la es parla molt d'un canvi generacional, no? La manera en com nosaltres ara estem creixent en el món i com ens trobem en la vida adulta no és el mateix que vivien els nostres avis, no és el mateix que vivien els nostres pares i no és el mateix que viuran els nostres fills, no? I llavors, la nostra generació, no? Aquests millennials que estem ara ja rondant els 40, hem viscut com perseguint una mica el que havien trobat els nostres pares, però ja s'està trencant tot tant que dius, no sé si encaixo en el que tenien els meus pares ni sé si encaixo en el que encaixen els que tenen 15 anys menys que nosaltres, no? Que sembla que tinguin les coses molt més clares que nosaltres. Llavors la Lali neix, no?, amb tot aquest batiburrillo d'emocions i dir què estic fent amb la meva vida.
Perquè sembla, en algun moment de la vida, jo crec que el que ens passa a tots que és com que ens posen en un camí i ens diuen, mira, has d'estudiar això, o una vegada que escolles el que estudies ja fins a...
Bueno, no? o t'hi poses tu, no? Perquè sí, la societat, sí. L'escola, les pressions, no? Pues estudies això, doncs per dependre et trobes dos o gent que em passa de tot o d'altres, en el meu cas i gent que molta gent que jo conec, doncs et centres en una meta, no? I vas a una fita i ara vaig a per això, i ara vaig a per allò, i ara vaig a per allò. i hi ha un moment que dius, però aquesta meta me l'havia marcat bé o no, no? Vull dir, realment era aquí on havia d'anar, i és una mica aquesta reflexió.
I són les, i són les més complicades a desfer-te, les que t'autoimposes.
Clar, clar.
Perquè
clar.
De les altres, no?
I és una cosa pues, que vas fermentant, no? I que vas alimentant durant molts anys, i sí. És com has de canviar tota la narrativa que has estat fent durant tot aquest temps, i és la problemàtica amb la que parteix la Lali. I d'aquí,
pues, el... No, dic que la Cristina s'estrena com a escritora, però també hem de dir i recordar que s'estrena també com a empresària, vull dir que té una botiga de llibres, que ara en parlarem una mica, que és la Booktiga, i la tenim aquí a Sant Boi, i això és molt important perquè a Sant Boi la cosa estava molt, bueno, i és com la gran notícia, no? la Booktiga. Està molt relacionat, no? Això, no? És a dir, és allò del somni de petita o de joveneta que sempre escrivies,
sí.
Un llibre, però també tens una llibreria.
Sí. El somni des de petita sempre va ser més el llibre que no pas la llibreria. La llibreria sí que va ser una cosa pues, que va... És un projecte pues, que va néixer potser fa 10 anys dins meu. De tant en tant sorgia, llavors em desdeia... No, espérate, que és una bogeria. Tornava a sortir, no, però esclar, és que estaria molt bé. No, però sigues prudent, tal, no? Era com un torna i vine que no arribava pas enlloc. I sí que va haver un moment, així com diu l'Isra, no? Que molta gent va ser la pandèmia, en el meu cas va ser un tema de salut que em va fer pues, trencar amb tot i dir, què hem de fer? En comptes d'anar torna i vine, prova-ho, i si surt malament pues, ja tindrem temps a redirigir.
Així que demà tots a la llibreria, a la presentació que es fa del llibre.
Qui vulgui, convidats esteu.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
I hem de comprar el llibre... i fer bondat, no? Així que...
Bueno, jo crec que si voleu comprar el llibre, jo estaré encantada. Va, i jo crec que us agradarà. Així com diu l'Isra, al final hi ha trossos per tot.
A mi hi ha hagut moments que t'ho he de dir, és que, a veure, jo no sé si és mèrit o no és mèrit meu, perquè jo ploro per tot, i hi ha un moment que he hagut de parar, perquè realment veus reflexat o reflexada aquell tipus de persona que aquí al nostre programa en tenim molts perfils similars, no? Persones que tenen un somni més enllà del que fan cada dia, no? I això crec que ens passa a tots. I hi ha un personatge que li ha agafat molt de carinyo, que és, hi ha una àvia per aquí,
sí.
Que m'agrada molt, i em feia una reflexió, perquè sembla ser d'una manera la guspira que fa que la Lali comenci una mica a fer pastissos. És a dir, les àvies a vegades són més nosaltres que no els pares, perquè a vegades a mi m'ha passat igual. Tinc la sensació, o he tingut alguna sensació, que sobretot amb àvia materna, doncs que teníem era molt més similar amb ella que no als meus propis pares, no? I aquí sembla ser així.
Jo crec que la qüestió és que els avis i els pares tenen un rol diferent a la teva vida, no?
Molt bé.
I en el cas de la Lali, la iaia Eulàlia li fa una mica de Pepito Grillo. Però de Pepito Grillo en el bon sentit, no? En comptes de portar-la pues, pel camí per on se suposa que ha d'anar, pues, la intenta, com ella com veu, que la Lali intenta encursetar-se en una vida que se suposa que se li ha dissenyat, doncs la iaia Eulàlia és el que ell, a part del toc una miqueta d'humor, no? Per fer-la una miqueta còmica, doncs és aquella persona que li diu, ei, en recorda't de passar-t'ho bé, no? Hi ha una làmina que va fer hi ha un il·lustrador, Alfonso Casas, crec que es diu,
sí.
Que té una làmina, que és un cartell que fica deber i querer, no? I llavors et diu, vigila amb haver anat molt per el deber i poco per el querer. I aquí el tema, bueno, la Lali i tot el que li passa, doncs té molt a veure amb això, no? Ves amb compte de no estar sempre en el he de, sinó trobar una mica el que realment vols per tu.
Quan un escriu un llibre es fixa en molts detalls, no? Nosaltres no hem pogut llegir encara perquè ha sortit avui a la venda, però la portada, m'agradaria saber si quan tu pensaves ja el resultat del llibre o quan estaves pensant en el desenllaç del llibre, era aquesta la portada que tu volies?
Doncs he de dir que no. Quan jo pensava en la portada del llibre, pensava en una il·lustradora que es diu la Lauri, que es diu Laura Agustí, que fa uns dibuixos vintage molt bonics de gats. I la protagonista té un gat de pèl llarg, pèl roig, molt bonic, i jo m'imaginava el dibuix del gat amb la Lali darrere. Però que l'editorial també té les seves coses a dir. I primer em va presentar una portada que no em va fer el pes, els hi vaig demanar molts canvis i em van dir, tants canvis no podem fer, però et podem passar una alternativa. I quan em van passar aquesta, doncs vaig saber que era aquesta la portada.
A més que és una botiga també, eh?
És la pastisseria. És la pastisseria i em semblava fantàstic. Em semblava... És molt el rotllo Amélie, que és una referència cinematogràfica clau per mi, també en el llibre, en general a la vida i en el llibre. Llavors em va encaixar molt.
Cristina, i aquesta sensació de que el teu somni era escriure un llibre i quan t'arriba la capsa o t'arriba i l'obres i tens el llibre a les teves mans, això?
Pues jo encara no m'ho crec. Jo encara no m'ho acabo de creure. Sí que és veritat que després de pues això que dèiem del susto de salut que he tingut, el canvi de prisma, estic mirant de celebrar cada moment. Llavors ho he anat com interioritzant, però alhora no m'ho acabo de creure, no? Llavors ara que la gent començarà a llegir-lo, que comença a estar a mans de tothom, no? Que ja passa de ser, pues, el típic que diuen, no? Que passa de ser mío a ser vuestro. Ara quan ja comenci a veure també què opina la gent que l'ha llegit i tot, llavors és quan es farà més palès, no?
A mi el que m'ha flipat molt és que, bueno, a la ràdio, i perdó pel que diré, per sort o per desgràcia em toca llegir molts primers llibres. I no ho sembla, un primer llibre.
És a dir,
té tota la pinta, no? No, però és que en veritat, no ho sembla. Si sembla un tercer, un quart llibre d'una persona que ja n'ha fet uns quants. És a dir, d'alguna manera ja n'havies fet, tot sigui mentalment, molts llibres abans o què?
Bueno, jo havia escrit bastant. El que passa, i això pues, no em cansaré de dir-ho, jo vaig prendre una gran decisió per escriure aquest llibre, que va ser apuntar-me a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Per mi la millor decisió que he pres com a escriptora, perquè allà em van donar la disciplina, em van donar eines per seguir un mètode, per seguir una disciplina, per no defallir en el camí. I clar, hi ha molta feina.
Perquè hi ha un tip, ja sé que no s'estalviaràs anant aquí a l'Ateneu, perquè l'Ateneu és que està molt bé, però hi ha el tip que més t'ha servit?
A mi em va servir molt l'any que vaig fer l'escaleta. El segon any, a l'Escola d'Escriptura, crees tota la novel·la sense pràcticament escriure. Perquè tu imagines de la primera fins a l'última pàgina. Quan passa, què passa, a qui li passa, les trames, les subtrames, i això em va passar en plena pandèmia, que jo vaig ser, fa lleig de dir, però jo vaig ser molt feliç a la pandèmia, perquè jo o estava treballant o estava a la cuina de casa meva muntant pòstits, cada color de pòstit és una trama diferent i tenia allà tots els pòstits muntats i no, posa-ho això aquí, posa que passi allò, que passi allà. Jo estava creant en mitja pandèmia, llavors jo era feliç.
Jo estava tocant el piano, aprenent a tocar el piano, imagina't.
Veus? Si és que al final els que ens agrada més tot aquest procés creatiu, la pandèmia ens va ajudar.
Em van deixar unes hores lliures i jo em vaig comprar un piano, imagina't.
I mira, Paco és més de les cobertes, la portada, jo més del títol. A mi d'una novel·la sempre em crida molt l'atenció el títol. Per què aquest títol? Es pot explicar o hi ha un spoiler?
Sí, es pot explicar. El que diuen de la mesura exacta, bé, pues perquè en rebosteria el que et diuen és que és pràcticament matemàtic, no? Que tu no pots ficar el... No?
A ojo,
a ver, aquí, pues he hecho un poquillo más de azúcar, he hecho un poquillo más de... No, has de ser molt matemàtic,
pues jo faig així, no funciona.
Per això no et funciona amb l'espada
de passis. No funciona tan bé.
Vale.
I llavors és també una... És una alegoria amb un problema que té la Lali, doncs, bueno, que ja ho dic, no?, en aquestes dues línies, que és aquest síndrome de la bona nena. Uh-huh. Que la Lali, el que li ha perdut sempre és aquest síndrome de la bona nena, de satisfer sempre les voluntats dels altres abans que la seva, no? Uh-huh. Ficar per davant les prioritats, les necessitats, les voluntats dels altres. I llavors, en un moment donat, doncs... doncs es fa aquesta alegoria en la que tant en la rebosteria com en la mateixa vida has de ficar la mesura exacta de les coses.
Jo, per anar acabant, vull comentar una cosa que crec que és de justícia dir-ho. En aquests anyets, a part d'escriure un llibre, has tingut una filla també.
Sí.
O sigui que al final és cert que t'ha donat molt de sí aquest període.
Sí, sí, sí. Són cinc anys ben aprofitats, sí.
Sí, i no sé si vol pujar o no vol pujar.
Oh, si vol. Júlia, vols pujar? Sí?
Sí,
a mi.
És com si fos un bessó d'ella, no?, el llibre. És com així, un germà bessó.
Mira-la, ja està aquí.
Ai, mira.
Aquí amb la
mama. Ai, que bon.
Hola, mi amor.
Li podem donar un aplaudiment a la Júlia o què?
Ah, vale.
Júlia, a tu t'agradaria escriure o no? A tu sí. Això d'escriure t'agrada? Has començat a fer alguna coseta ja?
Jo recomané 4 llibres.
Us vol recomanar 4 llibres?
Ah, mira, pues,
això està molt bé.
Mira,
que pues, fa aneu... normalment la mare, també.
Sí. Agafa la secció.
Jo 4.
4 llibres. Aneu apuntant. Vinga, va.
A veure, un.
El primer es diu Lona.
Lona, l'estrella del pop?
Sí.
Del pot petit.
Aquest està molt bé. Aquest el conec.
Està molt bé.
Està molt bé.
Vinga, el segon, com es diu?
Busca i troba animals.
Ah. Aquest sona interessant.
Sí. I dos de la mateixa titulació.
Vinga, a veure, dos de la mateixa titulació.
Vale.
No despertis mai un drac.
Molt bé.
Oh.
I no passar-les.
Molt bé. Molt
estan
bé.
Molt bé les 4 recomanacions aquestes.
La seva apuntat o no?
Sí.
Sí? Sí, l'han apuntat, Júlia.
Molt bé.
Júlia, i ara que té la mama una llibreria, estàs contenta amb la llibreria o no?
Sí.
Sí? A tu t'agradarà això de ser llibretera?
Sí.
Sí?
Sí.
Ja ajudes a la mama o no?
Sí.
Sí? La mare pensa el mateix? Ajuda bastant a Júlia?
Sí.
Ah, vale.
Jo me l'he trobat moltes vegades, per la llibreria.
Ja, sé que està allà sempre.
La Júlia.
Ah.
Està ben engegat, carinyo.
Sí, mira, parla.
Se t'escolta bé.
Pots dir el que vulguis, eh?
Hola.
Doncs simplement us volem donar un aplaudiment per tot el que ens dones, Cristina, que és molt, i per aquest llibre, per la Júlia, per tot, perquè estem supercontents per tu i crec que és una alegria per tots nosaltres. Un aplaudiment.
Sí. Moltes gràcies.
La periferia con Israel Bordón.
Nos está quedando, Paco, se está quedando un programa súper cultural avui, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y bueno, me encanta porque tenemos por primera vez, así como, como tal cual, la canción de Paco, versión sí. Tal niño. Es algo que me interesa y que me encanta que sea así. Bueno, Paco, siempre nos traes artistas interesantes, siempre intentas, siempre que puedes, barrer un poco desde casa, traer así, pescar un poco, aunque sea, bueno, pescar aunque sea en ciudades vecinas y traerte a grandes artistas, y hoy no es menos.
No, y además que apostamos por la música también de proximidad, porque la persona que os vamos a presentar hoy pues está muy vinculada a Samboy en la parte musical y educativa, así que qué mejor que conocerla de prop y parlem de pues de la artista que avui presentem. Ella es diu Aida Ferrete. Bon dia o bona tarda també.
Bona tarda, bona tarda.
Bueno, bon dia, bona tarda. Mira, abans m'ho preguntava l'Aida, pobra, em diu, però això no és en directe, bueno, és en directe aquí, però després això sonarà el diumenge.
Sí, clar, ¿vale? Pensava que era en directe i
havíem anat... A mi em sap greu pels teus amics.
Passant a tothom, però bueno, cap problema. El diumenge.
Mira, avui tenim un programa molt xulo d'estrenes. L'estrena d'abans de la Cristina, sí. La teva... Hi ha alguna cosa que t'ha ressonat una mica del que ha dit?
M'han ressonat moltes coses. Moltes coses, sobretot el tema del llibre, no? Del tema de la creativitat, de tenir un objectiu, una cosa que des de sempre has volgut fer i que de cop i volta un dia arriba i t'hi poses, no? T'hi poses i treballes durant un temps i al final l'acabes traient, no? I en aquest cas ella seria amb el tema escriptura, no?
I
jo seria el tema música, no? I jo des de ben joveneta ja... Recordo, doncs, molt joveneta, des que vaig començar a tocar la guitarra, ja escriure lletres, agafar la guitarra i a partir d'aquelles lletres començar a composar cançons. De fet, una de les cançons del disc, jo era que ja tenia 16 anys quan la vaig composar, vull dir, era molt joveneta. I tot això fent un camí, no?, fins a arribar a l'edat que tinc ara i dir, un dia dir, bueno, vull fer això. I és una cosa com això, vull tenir el meu llibre, no? Tinc aquesta idea i la vull...
I per això, Aida, el teu disc es titula Maestar.
Correcte.
D'aquest sentit. Sí que és correcte. Veritat, porta molt de temps fent concerts amb la teva banda, la Maleïda Banda.
Maleïda Band, sí.
Maleïda Band, perdó. Sí. I també molts concerts amb algunes d'aquestes cançons i altres, però ha arribat el moment de dir, anem a gravar-les... I esteu supercontents, tant que ja esteu preparant més coses.
Correcte. Bueno, això va començar l'any passat, vaig fer un clic, no? De cop i volta fas un clic i vaig decidir que jo tenia aquelles cançons que sí que havia tocat a vegades amb companys, no? M'acompanyaven amb l'acordió o m'acompanyaven amb un piano o depèn, amb segons quins recitals o el que sigui. Però jo em dedicava més a fer versions, no? Ara fa uns anys que estem amb la Maleïda Band, que tenim aquest grup de versions... I era com, ostres, m'he dedicat sempre a fer versions i fa un any vaig dir, bueno, doncs si jo tinc les meves cançons, el meu calaix, i jo les vull fer. Llavors em vaig decidir, em vaig planificar com fer-ho i vaig demanar, bueno, tinc tres de les cançons del disc que són amb un company que em posa el contrabaix i el violí a les cançons, un músic fantàstic, perquè jo volia un format més íntim, i les quatre altres cançons les volia en banda, i clar, que millor que bueno, els hi vaig fer la proposta als meus companys de la Maleïda Band, que en tinc alguns aquí avui, i van acceptar tant que... Ara ens hem entusiasmat i el tema versions, bueno, ens estem pensant. Volem tirar més cap a la cançó
perquè, pròpia. Quan hi ha una feina de banda, és a dir, que tota la banda composa, potser és més fàcil que les cançons les sentim nostres, no? Però en aquest punt, que tu ets la persona que a partir de les teves creences, vivències, a partir del que ets tu, fas les cançons, com has treballat perquè la banda també se les estimi i també les senti seves?
Doncs mira, la primera sorpresa vaig ser jo, perquè, bueno, jo els havia tocat alguna vegada les meves cançons, però clar, al final eren meves, amb el meu format i amb la meva guitarreta i la meva veu. I quan de cop i volta els hi plantejo, ens posem en un assaig i el bateria comença a fer, espera, a veure, pim, pom, pum, i el baixista comença, ah, espera, que he tret una línia, que tal, tal, tal. I de cop i volta comença allò a construir-se, i dius, ostres, d'aquí si ens hi posem poden sortir coses molt xules. I llavors al final, doncs clar, jo porto la base, com si diguéssim, que és la lletra i la música, la guitarreta i la veu. però clar, després construïm tota la resta, no? I llavors és la manera de que se les han acabat fent seves. Vull dir, el dia que vam poder publicar ja, bueno, vam acabar de gravar i les vam escoltar, vam quedar per escoltar-les junts, perquè, bueno, el sentiment era una passada, no? Això que hem estat nosaltres durant 3 mesos aquí batallant i com al final com sona, no?
Però per tu també és una sorpresa, perquè tu, quan un composa, ho fa, bueno, en el seu entorn més quotidià, d'una manera casolana, i a vegades com acaba sonant amb tota una banda és una cosa que sorprèn, no?
Clar, jo... també referim-me a la noia que hi ha hagut abans, no? Que al final tu quan escrius perquè et passa alguna cosa, no? I tens ganes de comunicar alguna cosa. A partir de que tu vols comunicar o necessites expressar-ho, o no comunicar, o expressar-ho, comences a escriure que són els teus sentiments, les teves emocions, les teves vivències, que després agafo una guitarreta i li dono forma. Però clar, això convertir-ho en que la resta, no? També se la facin seva, bé, per mi ha sigut com un gran viatge. I per això estem ara tan entusiasmats en continuar, de fet. Aida, continua composant, vale, ja ens hi posarem.
L'Aida és cantautora, és cantant de Rael, de folk, i hi ha línies aquí en aquestes 7 cançons. També s'apropa una mica al pop, com en aquesta primera cançó que hem escoltat, així, que és Contigo, que és molt, molt popera, possiblement la més enganxosa, no sé diria com se diria, pegadiza, podria dir.
Sí.
I té una vessant interessant per als ritmes de corda, bàsicament, però aquí jo destacaria una veu versàtil i a la mateixa vegada també veiem un sentiment bastant important en les lletres, no? Ahí bastant teca.
Bueno, perquè és el que dic jo, les meves lletres, no és que jo digui, ah, mira, vaig a saber composar, no, és el contrari, no? És, em passa alguna cosa i necessito expressar o necessito treure-ho i llavors pues, m'assento, començo a escriure i agafo la guitarra i m'hi poso i acabo traient la cançó. No és, em poso a composar perquè m'he posat la feina de composar, ha sigut el contrari. Llavors, al final totes les lletres són... emocionals, no? En el sentit de que són vivències que jo he tingut, que després amb la maduresa un va veient, no? Que al final les vivències que tu tens, quan la resta de gent també les comparteix, no? I se les fa seves també.
Israel, saps què li vaig dir jo ahir? Li vaig dir, digo, és, bueno, no li vaig dir, li vaig dir una cosa, però ara ho puc dir d'una altra forma.
Ai, ai.
I és la nostra Tracy Chapman.
Ah, bueno, pensava que seria pitjor.
La nostra Tracy Chapman, aunque sigui d'aquí de la colònia, però ella és que està aquí.
Home, però jo prefereixo la Tracy Chapman de la colònia.
La nostra Tracy Chapman, ja ho veureu, ja ho veureu.
Ara molt més.
7 cançons que cantes en castellà, en català i també en anglès.
Sí. També és que això té a veure amb el moment en el que jo necessito expressar o necessito treure coses i en el moment en el que estic, ambient en el que estic. I jo he escoltat sempre molta música en anglès, des de molt joveneta, i als anys 90 quasi bé el pop espanyol ni el coneixia. Jo només escoltava música en anglès o en català. I llavors, com que sempre m'agrada molt l'anglès, doncs, bueno, també m'ho he donat per composar a vegades en anglès. I també, en el moment en què les vaig composar, era com explico, o sigui, escriure i posar-se a cantar una cançó en la que tu estàs explicant la teva vida, has de fer un procés. Jo ara ja estic en aquest procés, no em passa res, però sí que recordo un moment en què escriure en anglès volia dir que molta gent potser no entenia el que jo estava dient, només sentia però no entenia tota la història que jo estava explicant, no? I ja sembla no sé si sembla trist, però una mica és així.
No és trist, jo quan tenia el grup ho feia igual. Jo vaig tenir una època de grup en anglès i era bàsicament perquè escrivia el que era per mi i ja està.
Clar, correcte, i és com si encara jo tenia molta vergonya com de mostrar tot allò que jo volia dir. I després, bueno, ja l'he anat perdent, i si algun dia... I depèn de la situació, no? En aquell moment que una de les cançons que vaig escriure la vaig escriure per un grup que també feien versions totes en anglès. Llavors, aquella cançó era per aquell grup. I llavors, aquella cançó havia de ser en anglès, perquè tot ho fèiem en anglès, no? Vull dir que tot té el seu què.
L'Aida, la música està ahí des de, jo penso, des de molt ben petita, no?
Correcte.
Però quines són les teves referències per arribar a la música que tu has fet tant de, amb la banda com ara les que estàs fent ara?
Bueno, el que dic jo, he escoltat molta música als anys 90, escoltava molta música en anglès, Britpop, bueno, la música que s'escoltava llavors, els Four Non Blondes, la música dels 90, no? Jo he crescut amb això. I he sigut, jo sempre he dit, he sigut com molt comercial, no? Vull dir que no... I aquestes són les referències, jo crec, al final no tinc clara una referència clara, sinó que és, bueno, pues amb el que jo m'he anat nodrint des de la Paloma San Basilio que em posava la meva mare quan jo era petita fins a que jo escoltava quan jo era adolescent, no? Vull dir, una mica de tot.
La cosa és que també quan veus un artista que té cançons en català, ho hem dit, cançons en anglès, cançons en castellà, com es manté una línia, com es fa que tot soni semblant, perquè jo ho he escoltat i t'he de dir que sí que hi ha, o sigui, és a dir, ara ja sé com sona l'Aida, no? Això com s'aconsegueix que tingui aquesta línia interna tot?
Bueno, suposo que al final la composició és la mateixa persona, no? Llavors suposo que més o menys segueix la línia. Jo, per exemple, a mi em va sorprendre molt que tenia clar que hi havia 4 cançons en banda i 3 cançons amb contrabaix i violí. I jo pensava que de les 3 cançons a les 4 cançons hi hauria molta diferència, no? I per sort, és veritat que vaig anar a un estudi de gravació amb un productor brutal, boníssim, i clar, la meva sorpresa va ser quan les vaig escoltar ja muntades de dir, ostres, pues no es nota tant aquesta diferència, perquè jo tenia clar que n'hi havia tres que era amb un caire com més intimista, que són aquestes amb contrabaix i violí, i les altres de la banda que eren, pues això, més poperes, més, no? I els volia donar aquest... I després quan ho vaig sentir vaig pensar, ostres, pues això no es nota tant, suposo que al final, pues, com que és un mateix el que composa, li deu ser això, no? Que li, no sé.
Jo crec que el públic i nosaltres la volem escoltar, tot i que podem escoltar l'Spotify, el YouTube, allà estan les seves cançons. No sé si, abans d'escoltar-te, l'has editat en físic?
No l'he editat en físic, no em vaig atrevir, perquè vaig pensar que avui en dia és que ni els cotxes ja porten reproductor de CD.
Però a mi m'agrada tenir això, jo soy de...
Ja, em queda pendent.
Soy de sobar los discos.
Bueno, sí. Como
em queda pendent.
Estar en una fase, crec, Aida, estàs en una fase molt productiva.
Sí, crec que sí.
Crec que possiblement, igual el següent, podria ser.
Podria ser, o aquest, no descarto, aquest. Però ja et dic, en el seu moment vaig pensar, ostres, però si és que al final ja ningú té reproductors de CDs, ningú, que me'l puc fer per mi, pels de la banda, per tenir-lo així, però és que no el podrem ni escoltar a casa, no? I llavors era...
Un dubte així interessant perquè és cert que es parla molt de Spotify, es parla molt d'aquestes plataformes, has notat diferència del que tu has gravat del que pots escoltar a Spotify? Perquè diuen... Que la qualitat és força diferent.
No.
I que, no?
No.
Jo tenia dubtes perquè li he de preguntar a algun artista com ha notat això.
No. Suposo que deu ser tema de masterització i així, però ja et dic, jo em vaig posar en mans d'un... Bueno, l'Ignasi Miranda, que és un productor...
Sí, perquè de fet ara es masteritza pensant en Spotify, és a dir, la gent que masteritza...
Correcte,
ho fa
i
així.
Suposo que... Sí, jo amb ell sí que vaig parlar d'exactament què volia fer i tal. Potser ho va tenir en compte. A nivell tècnic jo ja aquí desconec. Però jo no he notat diferència entre el que ens va passar a ell i el que després...
Bueno, pues, és supergenial perquè escoltem a l'Spotify a l'Aida totalment com ha de ser. Aida, m'ha dit el Paco que ens faràs alguna cançoneta. Seran dos?
Sí, farà dos cançons. Doncs farà... Verdad que sí? A veure el públic si vol escoltar
sí,
un parell
sí,
de cançons.
Sí, que volen. Sí. Ens farà dos i re, Aida, que és un plaer tenir-te aquí. I que és una meravella. Tenim un micro, si t'has d'allunyar una miqueta així, i jo ja després faré una mica d'edició perquè soni el millor possible, d'acord?
Estava dubtant quines dues cançons fer, porto dubtant, amb els companys ahir ho compartia, no sabia ben bé què fer i tal. I ahir parlant amb el Paco, com que em va dir que està de Contigo, doncs mira, serem reiteratius i anirem amb el Contigo.
Me reí contigo cuando te conocí, no quise nada de ti, pero reí contigo. Luego me relajé y me dejé llevar porque reía contigo. Pensé que una amistad yo te podía dar, pero... pero tú no querías ser solo mi amigo. Me reí contigo. El tiempo nos unió, nos hizo disfrutar y compartir abrigo. Tú sabías escuchar y yo no paraba de hablar y me reía contigo. Poco a poco tú entraste en mi portal y yo era feliz contigo. Tus abrazos, tus besos, tus palabras sinceras, oh, 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 esas noches tan largas abrazados, días de lluvia encerrados delante del fuego, oh, 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 y mañanas despierta junto a ti. Me acerco, me dejo y sufro en el intento de amarte, quererte, llegar hasta ti. No puedo y quiero seguir hacia adelante. Tú intentas que llegue, pero no es así. Me reí contigo cuando te conocí, no quise nada de ti, pero reí contigo. Luego me relajé y me dejé llevar porque reía contigo. Pensé que una amistad yo te podía dar, pero tú no querías ser solo mi amigo. Tus abrazos, tus besos, tus palabras sinceras, oh, 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 esas noches tan largas abrazados, días de lluvia encerrados delante del fuego, oh, 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 y mañanas despierta junto a ti. Me acerco, me dejo y sufro en el intento de amarte, quererte, llegar hasta ti. No puedo y quiero seguir hacia adelante. Tú intentas que llegue, pero no es así. Me reí contigo cuando te conocí, no quería nada de ti y quiero todo contigo. Quiero tu mirar, quiero tu despertar, quiero todo tu abrigo. Me dejé cuidar, me dejé enamorar y ahora ya no estás conmigo.
Gracias. Gràcies.
La que farà Sara ja per finalitzar, quina serà? Perquè això m'interessa molt. Com, perquè jo m'imagino que hauràs pensat molt bé amb quina cançó marxaràs avui.
Doncs mira, una cançó que abans parlava amb el Paco. Jo vaig començar a estudiar guitarra, molt joveneta, a la Llar de Música amb el Santi Vendrell. I sí, i sé que el veu entrevistar no fa gaire. I, bueno, els primers arpegiats, els primers puntejats i tal, eren amb ell. I el 2011, un dia, per Instagram el vaig contactar i, bueno, i li vaig enviar el que jo tenia, pues, que havia gravat jo. I, bueno, li va agradar molt aquesta cançó i, bueno, la volia fer avui.
Pues endavant.
Com es diu?
Deies que jo era l'única, deies que sense mi no vivies, deies, 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 Deies que tontejaves amb aquella solament per posar-me gelosa. Deies que eres meu. Deies, 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 deies. Jo confiava en tu, pensava que et podria canviar. Diguessin el que diguessin, jo no et volia deixar. Em vaig creure el que deies, tonta de mi. Només eren paraules, paraules i res més. Deies que m'estimaves, deies que sense mi no vivies, i ara et dic jo. Deies, 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 deies.
Gràcies. Una meravella, eh? Que vagi molt bé, Aida, i, bueno, en poquet tornes aquí al programa per explicar-nos més cosetes, que estem desitjant tu.
D'acord, encantada.
Ja formes part de la família de Ràdio Sant Boi, musicalment parlant, així que t'invitem també al Forever Joves.
Ja ens tornem i parlarem, perquè ara estic planejant la presentació en directe de tot l'àlbum, o sigui que...
Quan serà? Quan...
Bueno, m'estic planejant, estic intentant tancar dates.
Vale, pues parlem.
Parlem, parlem.
Molt bé. Un aplaudiment molt fort.
Doncs portem una tarda super, super interessant i hi ha moltes persones que la veritat que, no sé, està sent una tarda interessantíssima, a mi m'està portant molt, i ara jo tinc una mica de pressió, perquè rebem una persona que segueixo fa molt de temps, una persona que fa coses que m'encanten, i una persona que, per aquells que ens dediquem a això de la comunicació, tot que ell no ho vulgui dir, és un referent.
No.
Parlo de l'Albert Aguilera, periodista català que actualment ocupa el càrrec de director de Tot és Mou, un programa que segurament heu vist, un programa meravellós, amb molta, molta, molta feina, perquè és que aquest programa, jo quan el veig penso, quanta feina hi ha aquí, Déu meu, és una autèntica meravella, i simplement volíem tenir-lo aquí a la perifèria per parlar una mica d'ell, de la seva trajectòria, dels seus orígens i de cap a on va, que també és superinteressant. Albert, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Israel. Molt content. Molt content d'estar avui amb vosaltres. Afalagat per les teves paraules. Crec que t'has passat tres pobles.
No,
però molt, molt content. Molt content d'estar aquí amb vosaltres avui.
Mira, el primer que les persones que ens agrada això de la comunicació crec que ens uneix és que gairebé fem qualsevol cosa per comunicar, i fem qualsevol cosa per aconseguir no arribar tampoc a que ens coneguin. Simplement el que volem és portar aquelles coses interessants a les persones. I jo sé que quan vas començar a TV3 vas començar a les 3:30 del matí. Com era això?
Era molt dur. Va ser molt dur. Jo vaig fer d'estudiar en pràctiques a TV3, i en aquell moment, quan encara es podia contractar gent sense passar oposicions, que després les vaig passar, em va sortir una finestra de poder treballar en un programa que es deia El Tena Matí, que era un programa que començàvem a treballar a les 3:30 de la matinada. Començàvem a treballar i fèiem un informatiu que acabava veient la llum a partir de les 7, de 7 a 9.
Vale, o sigui, començaves a treballar a les 3:30, això significa que t'aixecaves
a les 2:30. Vale. És a dir, pràcticament vaig haver de canviar la meva vida per poder acceptar, doncs, aquella feina que per mi va ser la porta d'entrada a la meva feina actual. Però va ser molt, molt gratificant, perquè quan tu tens 20 i molt pocs anys t'agrada el periodisme, has estudiat periodisme i t'ofereixen poder treballar a TV3, uau. Treballar amb gent, doncs, Carles Francino, el Ramon Pellicer, va ser com molt bèstia. I la pegada aquesta, entre les 3 i mitja del matí, a més, va ser una època que vaig empalmar i jo feia, entrava a les 3:30, em va fitxar la Julia Otero per fer la columna amb ella també, amb la qual ja em quedava a la tele fins a de les 12 que plegava fins a les 2 de la tarda. Feia moltes hores, també era molt jove i es podia fer. Però van ser uns inicis molt, molt macos. Van ser, tu he treballat a la tele i poder treballar amb Julio Otero, que wow, era tremendo.
Wow, ja, és que Julio Otero és un tema a part, de la veritat que és, és una meravella aquesta dona. I tenies aquell punt, al principi, sobretot, aquell punt fan de que te'ls trobaves pels passadissos i havies d'aturar-te una mica per dir, no l'ho vull abordar, no li diré res, però si fos per mi...
Ho fèiem, ho fèiem. Et trobaves a Francino, a més jo... Clar, en aquella època encara jugava a futbol, és a dir, jugava a la Cope... Em van liar per jugar a l'equip de TV3 de futbol i clar, acabar fent de dilluns a divendres a TV3 treballant, i al cap de setmana ens anàvem amb l'equip de TV3 a festes majors dels pobles i jo acabava jugant amb Carles Francino, amb el fill de Carles Francino, amb totes les cares visibles de TV3, i jo feia de portella. Llavors era com, bueno, era un moment bastant idul, sí.
A més, era molta responsabilitat, no?
Bueno, el de l'equip de futbol de TV3 era molta responsabilitat, sí, perquè anàvem a festes majors, llavors et convidava a dinar, i tu ja sabies una mica que aquell partit era... No era un partit.
Però
si et
ficaven un gol, potser...
Si et ficaven un gol no passava res, perquè tothom estava content i no passa res. L'important d'aquells partits era no fer-se mal... Quedar bé amb la gent que et convidava i alegria i festa.
Has fet de tot, tu has fet de tot. Has fet seccions d'economia, has fet esports... De les coses que has fet, quina és la que podem dir que més tu ets? És a dir, quina part de tot el que has fet té més a veure amb tu?
Doncs et diria que quan vaig començar fent economia no en sabia res, i ara m'encanta el món de l'economia, però on realment he sigut feliç és esports. És a dir, jo vaig estar societat fent de cap de societat de TV3 durant anys i vaig poder demanar en esports. Vaig estar un any a esports disfrutant com un... Bueno, moltíssim. I arriba el 13 de març de l'any 2020 i em diuen, Albert, ve una pandèmia, necessitem que te'n vagis 15 dies al Tot es mou.
I el que ha passat que t'han segrestat?
I 15 ja... dies. Els 15 dies, ara doncs mira, farà 5 anys. Vaig anar com a editor i al cap d'un any i mig ja em van dir de fer de director del programa i ara doncs porto la quarta temporada com a director.
Nosaltres aquí hem fet, ara no, nosaltres hem fet durant gairebé 12 temporades un programa diari a Ràdio Sant Boi. I sabem lo dur que és. És molt dur. És molt dur, però és molt gratificant. Però la cosa és, com has aconseguit establir un equilibri entre la teva vida i la feina o no?
No hi ha vida.
Directament, no?
No, jo és de... Sí que és cert que tinc una família i, bueno, doncs, els veig. I
fas el que pots.
Faig el que puc. Com tu dius, és duríssim. Cada dia 3 hores i mitja de televisió... El Tot es mou equival a l'11% de tota la televisió lineal que es fa a TV3. És molt bèstia perquè, a més, requereix d'actualitat i requereix d'estar molt posat. Tinc la sort immensa, que mai la valoraré prou, de treballar amb una bèstia com és l'Helena García Melero, que allò, facis el que facis, diguis el que diguis, ella és la millor, és la millor.
Si no, he posat això perquè sóc del club de fans de l'Helena Melero.
És la millor. Sí. No, és que, us ho dic en sèrio, si qualsevol diria, no és una diva, en absolut. Et defensarà qualsevol tema, ho fa superbé, és entregada, és treballadora, ho és tot.
Jo et dic que si tingués una carpeta encara tipus teenager, si tindria fotos de l'Helena Melero.
Pues aniríem tu i jo amb la carpeta. perquè realment és molt bona, és molt bona. I clar, ajuda molt i treballa molt, i a més tenim un equip que és molt maco, el Tot es mou i funciona molt bé, però com tu dius, efectivament, és una feina full time. Jo a les 6 del matí cada dia estic treballant des de casa ja amb l'escaleta, i estava escoltant el programa, com feies el programa i anaves entrevistant doncs a Lluís, a la Cristina i jo estava buscant entrevistes per demà. Bueno, és feina, et pot agradar més, i també et dic que és una feina que no pot ser eterna durant anys. És a dir, necessites algun moment de dir, bé, baixem un moment, tornem a intentar fer de periodisme com feies fins ara, i és molt guai ser el director del Tot es Mou i té molt prestigi, però...
Digue-li així, quan te la trobis a la feina, que la volem entrevistar, tu li deixes
clar. Ui! Ui, això és una feina impossible, eh?
Bueno,
és a dir, si, no sé si veu estar l'altre dia atents, però el Ricard Ostrell, que és un presentador que tenim a la casa, li va demanar una entrevista. L'Helena no fa entrevistes. O sigui, no li agrada, no en fa amb ningú.
Ja ho veurem.
Bueno, es pot intentar, eh? Jo puc intentar tirar-te el capote. Però si Ricard Ostrell no ha aconseguit que més és de la casa, difícil, però escolta, s'ha d'intentar.
És brutal.
Fliparíeu amb com és.
És brutal perquè m'estàs parlant de dones superpotents, has parlat de la Jura Otero, ara parlant de ella. Pot ser que aquí a Catalunya, per alguna raó que desconeixem, tenim les millors periodistes en femení de tota Espanya, si podem dir-ho així?
Jo n'estic convençut.
És brutal, dir, això.
Dones amb un caràcter, amb un criteri, amb una manera de treballar que és brutal. És brutal, és brutal. O sigui...
I a més que poden fer de tot, perquè l'Helena pot fer de tot.
L'Helena, tu el tema que li diguis, pum, el fa. I el fa amb gràcia, amb il·lusió, amb endavant, empatitza amb tothom... És una passada.
I com a director, això com ho gestiones? Perquè, clar, és a dir, hi ha una persona que ets tu, que està més o menys fent de titellaire amb tothom, i tenim unes persones com l'Helena que són els que actuen. Tothom té criteri per dir què es pot fer, què no es pot fer?
Tenim un equip de direcció, que estic jo, està l'Helena, i hi ha dos sotsdirectores més, i som les persones que cada dia... ens encarreguem de buscar els temes, de gestionar tot, de muntar una escaleta, de decidir... Sí que és veritat que, per la meva filosofia de treball, jo sóc bastant assembleari. És a dir, no imposo mai cap tema, obert sempre a escoltar les propostes dels altres, i en el cas de l'Helena, doncs igual.
Tu saps per què ets assembleari? Perquè ets de la COPE.
Correcte.
És això, eh? És
això marca molt, eh?
És el rotllo, mira, perquè avui que deia, em preguntava... algun company que ens segueix molt, perquè això que estem fent ara s'escoltarà el diumenge al matí. I a qui escoltarem el diumenge al matí? Dic, bueno, escoltarem l'Albert Aguilera. Ah, el periodista de la COPE. O sigui, que sàpigues que tens aquest títol honorífic.
No, per mi és un... O sigui, per mi hi ha moltes coses de les que em sento orgullós. Però jo sóc de la COPE. És a dir, per mi és lo máximo de lo máximo.
Els que hem viscut a la COPE... sabem perfectament que és un lloc molt, molt especial.
I sí.
No sé si sabries dir quin és el secret de la COPE.
Jo crec que és el haver viscut al carrer, el haver fet vida al carrer. O sigui, vam tenir una infància que ara no la tenen,
no.
La gent que viu al carrer. I nosaltres vam fer vida al carrer, vam fer amics, ens vam juntar amb tothom, no va haver mai cap problema. No sé, et marca molt. A mi ser de la COPE és evident. Veiem la foto que m'heu posat aquí, que no és el lloc més maco del món. És evident.
Com que no, sí que és
no
maco.
És un paradís turístic, però la gent que hi viu, el tarannà, aquesta... quantitat i multiculturalitat que tenim és tan important i és tan maca que val la pena visitar la COPE i entendre la història de la COPE.
Ara que parles de la COPE, ara que parlem de multiculturalitat, és a dir, a TV3, clar, com treballo el tema de que a vegades és molt complicat, a vegades els mitjans el que fem és agafar un estàndard, agafar, per exemple, el que passa a Barcelona o el que passa o com se sent a Barcelona, i ens oblidem que hi ha moltes realitats. Com feu per treballar totes aquestes realitats diverses?
De fet, un dels pilars amb els que treballem al Tot es Mou és amb tenir presència a tot el país. Per nosaltres és superimportant que parlem de Barcelona, però també de fer-ho de Tarragona, clar, de Lleida, Girona, de Vic, de Manresa, i intentem tenir sempre temes de tot arreu. És evident que el dia a dia t'acaba empenyent i t'acaba enviant a fer temes de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Perquè també és veritat que és on viu la gran majoria de gent, però crec que no hem d'oblidar que Catalunya és molt gran, és molt diversa, hi ha gent a tot arreu i forma part de l'esperit i del servei públic que és TV3, ara 3CAT, a arribar a tot arreu i ser visibles a tot arreu.
Per què creus que a vegades és cert que darrerament i lamentablement estem tenint molts moviments sobretot polítics que defensen una realitat que no té a veure amb el servei públic, per dir-ho d'una manera que bastant lleugera. Per què creus que és important la televisió pública?
Crec que és important, qualsevol mitjà, sigui una ràdio pública de nivell de Sant Boi com de nivell de la Generalitat, perquè dins d'una ràdio pública tu estàs garantint que tothom tindrà veu, que donaràs cobertura a tothom, que hi ha un conflicte, que no hi haurà uns interessos econòmics al darrere, que no hi haurà uns interessos polítics en principi al darrere. Tots sabem com funcionen els mitjans i és evident que sempre hi ha alguna part d'això. Però si volem garantir que la informació serà veraç, que la informació no hi haurà fake news, ara que cada cop estem veient més fake news a tot arreu, tenir uns mitjans públics potents i ben preparats és superimportant.
De fet, ara que parles de fake news, jo he estat així fent els deures una mica i sé que has participat a un acte que es diu No m'ho passo, No m'ho passo, de la Fundació Bofill, on parlàveu de la desinformació i de tot això. És a dir, creus que... Com creus? Quina és la labor dels periodistes per combatre això?
Jo crec que els periodistes tenim una feina que cada cop serà molt més complicada, perquè cada cop hi haurà doncs més presència de les fake news a les xarxes, ja sigui per la presència de la intel·ligència artificial, ja sigui perquè cada cop les xarxes doncs fan menys de filtre amb aquestes notícies, i tindrem una feina molt important. I bàsicament és una feina nostra per transmetre a la gent que ha d'anar amb compte. Ha d'anar amb compte que no tot el que surten a les xarxes socials és cert.
Bueno, tampoc tot el que surt en els mitjans.
Correcte, és a dir, moltes vegades hem de parar i pensar si allò que ens estan explicant és cert o no cert, o és, diguem-ne, té una certa verosimilitud o no la té.
És tendenciós.
Sí. Però això ja ho teníem els mitjans de comunicació, ja. És a dir, els mitjans de comunicació sempre hi ha al darrere un petit biaix. A vegades és un petit i a vegades és un gran biaix. Però fins i tot jo crec que amb això tothom ja ho sap. Tothom sap que qui llegeix un determinat diari doncs té una línia editorial, i qui llegeix un altre doncs en té una altra, no? Però ens estem trobant amb un senyor que es diu Elon Musk, que ha decidit trencar les regles del joc i que és capaç de dir: no, és que jo el que us explico moltes vegades us dic mentides. Bueno, pues fantàstic, no? I el senyor Donald Trump exactament el mateix, quan acaba dient totes les tonteries que diu. Avui l'última tonteria que se li ha hagut dir és que hi ha una persona als Estats Units que fa 350 anys que està cobrant una pensió de jubilació. Bueno, si vostè ho diu, que hi ha 350 anys quan l'estat dels Estats Units només té 250, doncs endavant. Però crec que ens hem de preparar pel que ens ve, i per ser cada cop més crítics nosaltres cap endins de la professió periodística, però també la gent que mira informatius o que segueix informatius o que segueix notícies en les xarxes socials o qualsevol mitjà de comunicació.
Perquè podem dir que ara, és cert, des d'uns anys cuidem molt el menjar, intentem cuidar el que mengem cada dia, fes en compte amb això, però amb el que ens informem no tant, no?
No, el que passa és que sí que és veritat que l'enemic és cridaner, és a dir, sí. Tu t'arriba qualsevol cosa per WhatsApp o per xarxes i, hòstia...
Ho fan molt bé.
I t'ho venen molt bé i et crida l'atenció, clar, i si una cosa et crida l'atenció i dius, és veritat, doncs l'envio a 40 amics a l'hora. És difícil, eh? Tenim mala peça al taler i haurem de lluitar molt amb això.
Sí, sí. Una de les maneres, crec, per lluitar és el món de l'educació, que també està supervinculat.
Sí.
I que a mi és un tema que m'encanta, per feines que he fet no fa molt, i crec que és que, bueno, ets profe de la Fundació Llor.
Soc profe del Llor des de fa 12 anys.
I et dediques a la comunicació per a nens, que això és superinteressant.
Sí, faig classes a quart d'ESO i primer de batxillerat de periodisme. Tenim doncs una espècie com de mini plató a l'escola, amb càmeres, amb algun ordinador per editar, i el que fem és a quart d'ESO comencem a ensenyar funcionament de càmeres, a escriure, a redactar bé, a detectar aquestes fake news fins i tot, i a primer de batxillerat, que ja és la segona part de l'assignatura, doncs tenen creat un espai que es diu Llor News, que és una empresa virtual creada per ells, i tenen totes les seves xarxes, tenen Instagram, TikTok, Twitch, totes les xarxes socials, i ens dediquem a fer notícies de l'escola. De fet, el que estem començant aquest any també és a fer retransmissions esportives. Els caps de setmana estem fent partits de bàsquet i partits de futbol. Aquest cap de setmana fem un partit de futbol i ho fem amb multicàmera a través de Twitch i amb els alumnes fent de locutors És molt divertit. Ens ho
quina meravella, eh?
Ens ho passem molt bé.
És molt divertit, això. Clar, i per tu és molt gratificant, m'imagino.
Molt.
Clar, hi ha hagut un punt de, en la teva faceta docent en què fins i tot has pensat, ostres, no sé si m'agrada més una cosa que l'altra.
Sí, jo crec que m'agraden les dues coses, però sí que és veritat que per mi són complementàries. Jo sempre poso el mateix exemple. Hi ha un noi que és youtuber que es diu Carles Tamayo.
Sí, ja conec, sí.
Que jo no el coneixia, el Carles. I un dia amb els meus alumnes, parlant de, bueno, de youtubers i de gent que fa coses a la xarxa i tal, va sortir aquest nom. I em va dir, i un alumne diu, mira tal. Me'l vaig mirar, vaig quedar, uau, qui és aquest tio?
Espectacular.
Espectacular. Parlo amb ell, amb el Carles Tamayo, i va començar a col·laborar amb nosaltres al programa, el Tot es Mou. Clar, jo aquest noi no l'hauria conegut baix cap concepte. Perquè el que explica, i els mitjans que ho explica, jo no tinc a la temptació d'anar a buscar canals de YouTube i de més. Perquè ja tinc 47 anys, perquè formo part d'una altra generació, però a mi fer classes amb nanos de 15, 16 i 17 m'ajuda. M'ajuda perquè m'ensenya coses que el dia a dia a mi no m'ensenya. I això és el que em gratifica, poder aconseguir arribar a sectors i arribar a continguts que jo no podria aconseguir per la meva forma de ser.
Per anar acabant, has fet, ja hem dit al principi, hem dit que gairebé has fet el món comunicatiu, has fet gairebé de tot. Però una cosa que no hagis fet, i com, bueno, com si fos una mena de carta als Reis, però una mica així boja, si poguessis demanar algun tipus de projecte que no hagis fet, quin tipus de projecte seria?
A mi m'agradaria fer alguna cosa relacionada amb el futbol amateur. Sí, dins del món de l'esport m'encanta el futbol amateur, m'encanta el futbol de barri i m'encantaria poder fer alguna cosa relacionada amb això. Algun cop quan vaig estar a l'esport havia fet retransmissions esportives de segona B, però no és el mateix. És que no és el mateix. Jo disfruto quan veig un partit de l'equip del meu barri, per exemple. M'ho passo molt bé.
És un altre futbol, això, eh?
Què? Bueno, és un altre futbol.
Igual no és.
No, és una religió. O sigui, per mi, ara mateix, la COPE, l'equip de futbol de la Ciutat Cooperativa, és lo más. O sigui, estem a primera catalana. Portem 2 anys pujant. I a dia d'avui som el millor equip de Sant Boi. O sigui, no hi ha cap equip a Sant Boi que a nivell classificatori estigui per sobre de la COPE. Acabarà la temporada i veurem si la COPE i el Sant Boià en quina posició acaben. Però a dia d'avui podem dir amb orgull que Sant Boi és groga. És a dir...
Tu saps que això tindrà alguna repercussió després? Hi haurà algú que...
No. O sigui, jo només parlo de coses empíriques. És a dir, la classificació a dia d'avui diu que la COPE va primera, de primera catalana, i el Sant Boi va quart. Com acabarà la temporada? No ho sé. Com m'agradaria que acabés? Sí que ho sé. Però, de moment, i a dia d'avui, la COPE és el millor equip de Sant Boi de futbol.
Doncs Albert, hem de donar les gràcies per estar aquí amb nosaltres, per estar aquí a aquest teatre tan maco que tenim aquí a Sant Boi i per donar-nos una estona de la teva veu que tant ens agrada. Sí, que està sovint darrere de les càmeres, però crec que ens encanta escoltar-te i crec que continues fent superbé. O sigui que és absolutament genial això.
Doncs moltíssimes gràcies, Israel, per convidar-me, per haver descobert la Perifèria, que ahir vaig estar escoltant programes per saber on venia.
S'haurà espantat una
mica. I estic molt, molt, molt content de tornar a Ràdio Sant Boi. Vaig estar a Ràdio Sant Boi fa molts anys fent un programa.
Què feies a Ràdio Sant Boi?
Feia un programa al cap de setmana, però igual fot 25
saps
anys.
Saps que ho podem recuperar, això? Tu saps, això?
Era un programa d'internet. Era molt, molt, molt putre.
Programa d'internet?
Als inicis d'internet, però, o sigui, era molt, molt putre.
De què parlar? O dels mòdems aquest amb
sí,
telèfon?
Sí, bueno,
aquest?
Parlàvem de coses d'internet, anàvem posant música... Bueno, era els dissabtes o els diumenges al matí. És que ja no recordo. I anàvem allà al carrer Girona. Bueno, Maria Girona, no.
Sí, a Torres i Bages, sí.
El
segon
però m'ho passava molt bé. Anava allà i...
Això ho hem de recuperar.
Ai, no sé si val la pena.
Ja em diràs quin any era, jo t'ho cerco això, que és interessant.
Hauria de trobar, em costarà trobar. Però doncs, moltes gràcies, de veritat. M'ho passat molt bé.
Un aplaudiment molt fort. A ver, Jimmy, vamos a explicar esto un poquito, porque tenemos un concurso con los poquitos que quedáis, porque hay gente que...
Bueno, la gente que se ha ido se lo pierde.
Se lo pierde. Explica un poquito de qué va esto, va.
Bueno, pues chicos, hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a hacer un concurso que hacemos siempre que estamos aquí en Calviño presencialmente. O sea, lo hacemos una vez al mes y es una cena en la pizzería Mamatina, que está aquí en Sant Boi. Y sorteamos una cena gratis. No tenéis que pagar nada. Pero, pues bueno, en cada programa hacemos un reto diferente. Entonces, yo ahora no tenemos el micro inalámbrico, entonces yo no puedo bajar a hablar con las personas. Yo voy a pedir que...
Mira, voy a hacer una cosa. ¿Hago una cosa?
Dime.
¿Pongo la tarantela napolitana?
¿Cómo?
Esto que estaba sonando.
La música.
Tú bajas al público y te traes dos personas.
Ah, vale. Vale,
vale. O sea, yo te pongo para que hagas como el bailecito de bajar.
Claro, me encanta bajar para lucir el outfit que me he puesto,
por
favor.
Te los traes de la mano, ¿vale?
Yo vale, pues que, yo voy a escoger ahora...
interrumpa, pero yo creo que sí que llega el cable al público, ¿eh?
¿Llega?
Sí,
llega,
colocado.
Sí.
Llega, chicos. A ver... Lo intento sin
bueno,
hablar.
Bueno, hola. Me ha encantado la entrevista, Albert, ¿eh? Ha estado genial, estaba ahí escuchando, sí. Yo que soy de Samullá, ¿no? Pero bueno, tienes razón con lo de la COPE. Me encanta el fútbol amateur. Muy buena, muy buena.
Bueno, pues ya estoy aquí abajo, es verdad que... A ver, no llega hasta...
A ver, mira, vamos a hacer una cosa, porque para no sacar a la gente a casco porro, es decir...
Claro.
Gente, ¿quién quiere una cena gratis? Así,
¿quién
cena...
quiere una cena gratis?
Para dos personas, además. Va, venga, va.
Nadie le... Oye, por favor, que
por
es gratis.
Favor.
Sí, una cena para dos.
Mira, el señor de las ulleras de allá, aquel, mira, que está de arriba de la Raquel, el señor, este.
Ven conmigo, ven este conmigo, puede... cariño mío. Ven,
sí,
ven,
un aplauso.
Ven a mi vera, vente conmigo. Y ahora sí. Alguien, porque tiene que haber otra persona.
Sí, mira, vamos a preguntar, mira, crec que aquest senyor també té cara de voler una pizza.
Mira, dos con gafas.
Sí.
Pues sube, ven aquí conmigo, por favor.
Vale, pues desde aquí.
¿Cómo os llamáis, chicos?
Ricardo.
Uy, como mi abuelo. Qué mono. ¿Y tú?
Alberto.
Alberto. Bueno, pues entonces yo ahora os voy a poner un reto, ¿vale? Porque claro, la pizza no os la vais a ganar así tan fácil. Entonces, vosotros imaginaros que en Mamatina, que tienen un montón de pizzas diferentes, imaginaros que de repente se quedan sin pizzas y tenéis que crear una pizza perfecta. Pues tenéis que decirme cuál sería vuestra pizza perfecta y luego el público que está aquí decidirá cuál de vuestras dos pizzas inventadas que les podéis poner.
Mira, fácil porque Jimmy se lía mucho a explicar Jimmy. Entonces, tenemos una base, que ya sabéis, la sí. Base que es Jimmy, pues suele ser la pizza con el...
La masa, el tomate y un
bien,
poco de queso.
Bien, y ellos que nos escojan cada uno tres ingredientes. Y luego por aplauso veremos cuál pizza gana, ¿de acuerdo?
Claro.
Vale, pues
¿con
empieza...
¿Con quién empiezo?
A ver, empieza Ricardo, a ver. A la masa de Mamatina, Ricardo, ¿qué le añade? A ver, vamos a ver.
¿Qué le añadiría?
A
mí no me gusta la pizza.
¿Cómo?
No me gusta por culpa de que tiene un ingrediente que odio, que es el queso.
Pues se lo puedes quitar porque haces tú la pizza.
En vez de poner, yo lo que propongo es que no tenga queso.
Vale.
Lo primero.
Muy bien.
¿Qué más?
Luego... ¿Cómo continuarías? Porque claro, una pizza sin queso, ¿qué es?
Chorizo picante.
Chorizo.
No creo que exista ninguna pizza que lleve estas cosas, pero bueno.
Vale, a ver, una pizza sin queso, con tomate, chorizo picante, dos ingredientes más, porque... Ay, sin tomate también.
No le daré, pero bueno.
A ver, entonces...
Oye, que le quitamos la masa ya, claro. A ver, masa, si no quieres tomate, pues si quieres se lo quitamos.
Evidentemente no.
Bueno, pues le quitamos el tomate.
¿Me atreví a quitarlo?
No, no pasa nada, le quitamos el tomate y le ponemos la masa, chorizo picante, pues le hago bueno.
Huevo frito...
Bien. Ya está mejorando esta
patatas.
Pizza.
Y patatas. Vale, entonces la pizza es masa, huevo frito, chorizo picante y patatas. Sería más para comer que para cenar, porque imagínate la digestión.
Desde luego los ingredientes son exquisitos. Yo no creo que se haya visto por ahí algo igual. Es que siempre
le
meten cosas raras.
Es exclusivo total.
Caparras y cosas que no conoce nadie.
¿Y cómo le llamarías a esta pizza tan peculiar?
Pizza
Ricardo, ¿no?
Almuerzo de camionero.
¿Oh? Me encanta el concepto.
Sí, sí.
Vale, bueno, ¿y tú qué pizza harías?
Alberto,
¿llevaría tomate o no?
No llevaría tomate.
Tampoco.
Uy, pero ¿a quién hemos sacado, Jimmy?
No, es que claro. Sí. Pizza sin tomate también.
Cebolla. Queso, eso sí que me gusta, el queso.
¿Y un ingrediente más? Cebolla y queso.
Claro.
No, ya.
Uno. Jamón dulce.
Vale, ¿y cómo se llamaría?
Bianca.
Oh.
Vale. Tenemos a Bianca y almuerzo de un camionero. Claro, chicos. Son un poco raras las dos, la verdad, porque no llevan tomate, una lleva cebolla, el otro chorizo. Pero ahora vamos a decir cuál es la ganadora y quién se lleva la cena doble. ¿Quién vota por...?
Aplausos, ¿eh?
Ah, claro, aplausos. Tenéis que aplaudir y que se oiga. ¿Quién vota por Bianca? ¿Vale? ¿Y quién vota por la comida de un camionero? Vale, no sé si se ha oído, pero entonces has ganado tú.
Vale, pues nada.
¿Estás contento?
Vaya gusto que tiene la...
¿Con quién vas a ir a la cena doble? ¿Con quién vas a ir?
Pues... con algún camionero, ¿no?
No me preguntes el oficio, pero pues que tendré que ir con mi mujer, ¿no? Supongo.
Hombre, claro, qué bonito. Y no le dices que es una invitación ni nada, tú se lo regalas así, haces ver que pagas y ya está. Y queda genial. Pues ya está, ya tenemos ganador máximo.
Pues un aplauso muy fuerte, ¿eh? Y a la mamatina, ya sabéis que podéis ir a esa pizzería que tenemos en Samoy, que es maravillosa. Y bueno, simplemente que nos vamos, que esto ha sido La Periferia, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que esto lo podéis escuchar el domingo a partir de las 8 de la mañana, eso sí, pero que ha sido un placer estar aquí en los micrófonos en Calmiño, Samoy. Un abrazo y un besito a todos y a todas. Venga, seguimos.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust.